Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat. Hola, què tal? Molt bon dia. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui divendres, ja divendres a les portes d'un nou cap de setmana i amb un programa farcit de continguts. D'aquí uns moments avui parlem aquí a la ciutat amb la comunitat feminista de Calella i Calella acull davant aquest comunicat que han fet davant aquest presumpte cas d'abús sexual a una menor que es va produir dissabte de la setmana passada. En parlem d'aquests moments amb la Ariadna Llamas. Avui també els nostres estudis, els amics del Parc del Mau, que també han presentat proposta als participatius d'aquest any, proposen recuperar la bassa del Parc del Mau. Ens en venen a parlar el Josep Maria Joé i el Francesc Lara. Com cada divendres, el Víctor Riera ens farà 5 cèntims de les estrenes de cinema del cap de setmana i a partir de les 11 farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat avui, recuperant doncs, tota aquesta setmana feixuga informativament parlant amb Xavier Gaset, Isidre Argelers, Montserrat Casaus, Lluís Barri i Joan Torrent. I avui acabarem amb música de la cantant americana Bonnie Raitt. Avui és el seu aniversari, nascuda tal dia com avui de l'any 49. Salutacions de qui us parla, com sempre a aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps per avui al cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica ben capçalada avui novament pel temps assolellat però fred. Les mínimes de la passada nit han baixat les més baixes d'aquesta temporada, d'aquesta tardor. Han arribat fins als 4 graus tan sols a Tordera, Palafolls, 3 graus de temperatura al Montnegre, la zona més alta de la comarca, i fins i tot ran de mar per sota dels 10 graus cap als 8 de mínima al Masnou o 7 a Mataró. Per tant, l'ambient doncs força fred en aquestes primeres hores del matí. De cara al migdia també esperem temperatures una mica més baixes que no pas les d'ahir, malgrat l'ambient assolellat. Sobretot aquest matí, ja que aquesta tarda apareixeran intervals de núvols alts i mitjans que mig taparan el cel. Res de precipitacions. Per la seva banda, els vents aquest matí del nord-oest, com a molt lleugerament moderats, de força 4, la situació marítima dominada per la maró, i aquesta tarda els vents giraran a bona part de la costa maresmenca cap a sud-oest, excepte a l'extrem sud, on continuarà bufant més aviat aponentat. Un vent que serà fluix aquesta tarda, com dèiem, i la situació marítima que continuarà dominada per la maró a tota la costa de la comarca. Demà dissabte s'espera un dia que serà força assolellat, aniran passant, probablement bandes de núvols alts i mitjans, sobretot de cara al migdia i la tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitacions. Les temperatures mínimes, encara les fondalades de l'interior de la comarca, poden baixar una mica, valors al voltant dels 2-3 graus de mínima. Conca de la Tordera també, com dèiem, a les fondalades, les rieres principals d'aquí del Maresme, mentre que en zones elevades i a prop de la costa pot pujar una miqueta la temperatura. Tot i així, l'ambient continuarà fred. De dia també pujaran lleugerament les temperatures màximes. Un ascens que durarà poquet perquè diumenge el temps torna a canviar. De matinada ens passarà una línia frontal que, per cert, pot deixar alguns ruixats, uns xàfecs. Aquí al Maresme, de 4-5 litres per metre quadrat es podien arribar a acumular. Això fins a les 7-8 del matí de diumenge, després els núvols aniran marxant, el sol s'imposarà al llarg del matí i dominarà també la tarda, però amb nuvolades que creixeran cap al Maresme Nord. Diumenge les temperatures tornaran a baixar, no tant les mínimes perquè hi haurà núvols i precipitacions, però sí les temperatures diurnes que quedaran o més pujaran entre els 14 i els 15 graus. Pel que fa a la predicció, ja de cara a principis de la setmana vinent, dilluns, vent de mestral, vent del nord-oest, que bufarà durant bona part del dia i que farà que l'ambient sigui assolellat, amb alguns núvols prims poc importants i sense precipitacions. Les temperatures dilluns més baixes de nit, una miqueta més altes durant les hores centrals del dia.
Doncs au, abrics a punt, calefaccions a punt i llars de foc a punt. Completem la informació de serveis amb la mobilitat. A Ciutat, advertir que per l'acampada d'estudiants a plaça Universitat hi han afectades algunes línies d'autobusos. La resta de transport funciona amb normalitat. I en quant a Calella, dir-vos que si us heu de moure amb transport públic, el carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Piquera, està tallat fins les 5. També hi ha un tall al carrer Rafal, entre Sant Jaume i Piquera, fins les 5, i un tall al carrer Piquera, entre Miquel Cuní, carrer Rafal, de 5 a 6. A comarca, Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Què hi diuen?
Doncs mira, vull fer una mica de repàs a l'agenda per aquest cap de setmana, perquè tots aquells que vulguin doncs facin activitats aquí al Maresme i al Maresme. Mm-hmm. Comencem amb una activitat ben a prop, a Calella, a les 6 de la tarda. Es farà una activitat que està titulada Just Dance.
Serà
a l'Espai Jove de Can Saleta i és oberta a tots els joves d'entre 12 i 25 anys. No hi ha més informació, però interpreto que serà el joc dels Just Dance, no?
Clar, de la Play, no?
De la Play, clar. Hi haurà una mica de competició.
Sí, 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 segurament.
Doncs tots els joves que ho sàpiguen ja ho saben. I després, porto una altra activitat que és una mica anecdòtica, m'ha fet molta gràcia. No l'activitat en si, sinó el públic al que es refereix. Aquesta tarda, a Santa Susana, a les 6, hi haurà una tarda de jocs d'estratègia, que és l'organització del Club de la Taula del Joc, i es jugaran els jocs de taula dels Colons de Catan i Carcassonne. Llavors, és obert a tothom, però recomanen per a persones d'entre 10 i 99 anys.
Ah, mira, va bé.
Si tens 100 ja no pots anar.
I tant, molt bé, molt bé, molt bé.
Doncs tot aquells que ho sàpiguen ja ho saben. Després, a les 7 de la tarda, aquí a Canet, hi ha una exposició que es titula Com em vaig fer Joan Brossa a partir dels records del poeta. Uh-huh. Es celebra a la biblioteca i és a memòria del centenari de Brossa. Tots aquells que ho puguin visitar, doncs a partir de les 7 a la biblioteca de Canet, Gual i Pujades. I després, a 7:45, a Pineda, sense llum, no hi havia de la terra, es celebra la seu d'Òmnium del Maresme i es farà doncs una xerrada sobre sense llum no hi havia... Tots aquells que ho sàpiguen, doncs ja ho saben, a la seu d'Òmnium aquesta tarda. I a Malgrat aquesta nit, com ja ho sabeu, i és, sempre ho recordem els divendres, nit de jazz, en aquest concret es farà concert d'Anna Luna, que és una de les cantants de jazz i música brasilera més reconegudes de l'àmbit estatal, cantant, guitarrista, compositora, que juntament amb Narcé Kian doncs oferiran un concert de jazz tot plegat a les 11 a Malgrat de Mar. Per tant, aquells que ho vulguin hi poden assistir. I després, de cara a demà dissabte, ahir parlàvem una mica amb les nenes de l'Escola Pia sobre els Fridays for Future, que ho fan avui. Doncs demà Santa Susana no és un Fridays for Future, però organitzen una neteja de la Riera. I citen a tothom, vine a netejar la Riera a partir de les 10 al Parc del Colomer, on després de netejar la Riera doncs es farà una botifarrada.
Tots aquells que vulguin, demà a Santa Susana.
Doncs, a Santa Susana, exacte, a partir de les 10 al Parc del Colomer. Després, demà a les 11 a Canet es farà la Ruta dels Indians i del cementiri. El lloc de trobada és el Museu Lluís Domènech i Montaner, és una visita guiada i comentada d'algunes cases dels navegants i d'indians de la vila, com la Vila Amèlia, la casa de Josep Mora, la casa La Font, la casa de Josep Busquets, el casino canatenc, la botiga moderna, i la ruta doncs continuarà una mica fins al cementiri, on es visitaran els panteons més importants i es finalitzarà baixant fins a Vilaflora i al Pla de les Set Fonts, tot plegat a les 7 des del Museu Lluís Domènech de Canet. I després seguim a Canet, que el cap de setmana fan coses, eh?
Sí, a veure.
Demà a les 11, una xerrada sobre maternitat i criança sostenible. El lloc és a la masoveria de la Vilaflora i la durada és aproximada des de les 11, una hora i mitja, fins a dos quarts d'una, i ho organitza l'associació Prolactància de Canet de Mar, on donaran consells doncs, a aquesta maternitat i criança sostenible. Totes aquelles mares que ho vulguin i poden assistir. I demà aquí a Calella, al matí, també, a 11:45, taller infantil de tardor. Serà la biblioteca de Can Salvador de la plaça i anirà a càrrec de Susana. S'ha d'inscriure's, la gent prèviament, però és una activitat gratuïta dirigida a nens a partir de 4 anys.
A la biblioteca.
A la biblioteca, a 11:45. I demà a la tarda, com sempre, Pineda, amb el teatre, Pineda's Teatre, a la Sala Gran del Centre Cultural organitzen l'obra de teatre Brindis, de Frank Bayer. La venda d'entrades al web del Centre Cultural i Recreatiu, si és que en queda, tot s'ha de dir. Demà a la tarda també a Canet hi haurà un concert a les 6 del centenari de l'Orfeó. El lloc és l'església parroquial de Sant Pere i Sant Pau. Es farà aquest concert del centenari de l'Orfeó de la Misericòrdia, però també s'estrenarà una coral de creació pròpia de cor mix i d'orquestra, que demà doncs faran la seva gran inauguració, per dir-ho d'alguna manera. I després també, tot aquest cap de setmana, Mataró es celebra la Fira de la Tardor i és a la plaça de l'Ajuntament de 10 a 10, de 10 del matí a 10 del vespre, dissabte i diumenge, amb parades de productes elaborats artesanalment, com formatges, mel, embotits, mató, coques, xocolates, castanyes, i també comptarà amb activitats d'animació, tallers infantils, tastets i demostracions d'oficis. Per tant, molt bona activitat.
Doncs sí.
I acabem amb dues coses més, perquè com ja sabeu, i a l'informatiu ampliarem aquesta informació, però de cara a demà, dissabte, jornada de reflexió prèvia a les eleccions, Un Amic Democràtic ha preparat diferents activitats sorpreses a partir de les 4 a totes les places dels pobles. Fan una convocatòria a assistir-hi de 4 a 10 de la nit, per tant, sorpresa, és anar-hi i trobar-se. I també que cap de setmana celebra la Festa Major d'Arenys de Munt. Per tant, tots aquells que estiguin interessats a assistir-hi poden visitar el web de l'Ajuntament i veuran el programa. A destacar, doncs, els concerts, que demà és la nit jove i a partir de les 11 de la nit hi haurà concert de Miquel del Roig, Boicot i Pelucas.
Molt bé, doncs vinga, bona Festa Major als amics d'Arenys de Munt. Gràcies, Naomi, tens planillo? Cap de setmana?
Reflexionar i votar.
Reflexionar i votar. Molt bé, bon cap de setmana. Gràcies.
Fins dilluns.
Si entreu a radiocalella.cat, la Calella Solidària és una de les exposicions que destaquem a Destacats i que podeu veure aquests dies a l'Ajuntament Vell, i també el sopar ahir de Junts per Cat amb Meritxell Lluís a un restaurant de la població on reclama la unitat d'acció de l'independentisme. I si repassem ràpidament algunes portades de la premsa d'avui, el Punt Avui a la portada, tot en ordre. El periòdico diu el cas del CDR posa en dificultats Torra. La Vanguardia, la possibilitat que Vox es dispari, centra al final de cap. I de la resta de diaris que es publiquen al conjunt del país, de l'estat espanyol, PP i Ciutadans voten amb Vox per il·legalitzar el secessió. I el Mundo, que diu que per pactar amb el PSOE s'ha de pactar a Navarra i a Barcelona. És el que destaca la premsa d'avui, és un 11:15, fem una pausa i parlem amb Ariadna Llamàs de Calella Cull i la comunitat feminista de Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella.
La comunitat feminista de Calella i Calella Acull van publicar ahir al vespre un comunicat davant els fets ocorreguts aquest passat dissabte, on presumptament hi va haver un abús sexual a una menor de la ciutat. Tenim en línia l'Ariadna Llamàs. Hola, Ariadna, molt bon dia.
Hola.
Un comunicat on d'entrada mostreu el vostre suport a la nena i a la família.
Sí, bé, o sigui, com a comunitat i com a coordinadora d'acollida no podíem fer una altra cosa, no?
Ens pots explicar una miqueta, doncs, el que recull aquest comunicat?
Doncs nosaltres, o sigui, bàsicament, nosaltres en l'acompanyament que fem els nois, no, vam detectar que hi havia com aquesta informació per xarxes socials i vam intentar donar-hi resposta com vam poder, no? Llavors, creiem que fer una reflexió pública quan hi ha hagut tanta contaminació, no?, als mitjans, no?, era important, és a dir, era important que nosaltres, com a persones partícips d'això, poguéssim donar veu a una altra mirada, que a vegades és molt invisible, no?
Quan parleu de contaminació, a què us referiu exactament?
Perdona, quan parlem de...?
De contaminació.
Doncs que... O sigui, per nosaltres, a veure, hem de pensar que aquests nois... alguns són extutelats, però molts d'ells són menors. Llavors, no, el tipus de notícies que estan fent, exposant tant els nois com a la nena, no? Uh-huh. Que té 10 anys, o sigui, és parlar de la intimitat de les persones als mitjans, no?, de comunicació, a part de tota la criminalització que hi havia bastant associada al col·lectiu, no?, que, doncs, maximitzar més això en una situació que és molt difícil de gestionar, és a dir, per nosaltres, tant com per la família de la nena, per la nena i per als nois, uh-huh, ha sigut una situació molt tensa, no? I no ajuda gaire en alguns tractaments de les notícies a que aquesta tensió es redueixi, no?, per intentar veure quins processos reparadors es poden donar o no, o simplement respectar la intimitat d'aquestes persones de viure això, no?
Vosaltres veu acompanyar a la policia, a l'agressor?
Sí, vam acompanyar-lo jo i una companya, perquè, com ja he dit, quan vam conèixer la notícia, mm-hmm, vam posar-nos en contacte primer amb ells.
Amb qui?
Per saber...
Amb els nois?
Amb els nois, però amb el noi en concret... Que estava identificat com a agressor, llavors preguntant-li si sabia què havia passat, què havia passat. Ells en tot moment han negat, o sigui, ells han negat els fets, però nosaltres, clar, ens veiem una obligació una mica de que si aquesta persona havia fet una denúncia i ell se l'estava buscant per això, no?, doncs d'acompanyar-lo, i que si realment no havia fet res, com ell deia, doncs... Mm-hmm. Que testifiqués i es portés el procediment com normalment es porta, no? Sí. Per la via judicial. Nosaltres, des de les entitats, no fem aquesta feina, no? Nosaltres no som jutges, no som policies, no? Nosaltres tenim uns altres camins, però, bueno, creiem que la forma en la que podíem aportar era fer aquest acompanyament.
Què explica aquest noi? Què us va explicar? Com havia passat?
És a dir, ell en tot moment ha negat que hi hagués cap tipus d'agressió.
Què explica ell? Llavors, què va explicar?
És que jo no sé què va declarar. Les converses amb ells han sigut, bàsicament, no, d'ells de negar no, això no ha passat. O sigui, no, només estàvem a la platja, no, com les noies es van apropar a nosaltres i estàvem jugant, però tampoc ha explicat, a mi no m'ha explicat en detall i tampoc li he exigit que m'expliqués en detall, mm-hmm, què havia passat. En tot cas, ja ho dic, o sigui, nosaltres el que volem dir des de la comunitat feminista, des de la coordinadora d'acollida, des de Calella Acull, és que no volem que hi hagi agressions masclistes als pobles. Creiem que les agressions es donen tant en situacions de carrer, com s'entén la figura de la persona que t'assalta sense que et conegui, que totes les hem viscut aquí a Calella, jo crec, totes les dones, i també dins de relacions d'intimitat, no? O sigui, dins de les relacions de parella, dins de les relacions de... Llavors, sí que també es diu, i nosaltres coneixem tant la versió d'aquesta... Bueno, de la nena, sobretot per la denúncia, sí, i d'una altra nena, no?, que ja deia que sí que mantenia una relació, que... Bueno, que desmenteix, diguéssim, que aquest abús s'hagi donat, uh-huh, i que... Bueno, que té una altra versió dels fets. Llavors, nosaltres, més que posicionar-nos sobre si ha ocorregut una cosa i una altra, perquè tenim indicis per pensar en dues, diguéssim, nosaltres volem donar recolzament a totes les parts i volem dir que no tolerem que aquestes coses passin. I com ja he dit abans, tampoc som la policia, és a dir, nosaltres no creiem que la resolució d'això estigui en presons o en... No? Si els nois no han entès que això és una agressió, s'ha de treballar amb ells, perquè entenguin que això és una agressió, no?
També
el procés judicial té el seu propi camí.
Ja. També parleu del protocol d'agressions masclistes, que no hi esteu massa d'acord amb com es va articular, no?
Sí, o sigui, per el que sabem, la menor ho havia declarat davant d'un home als Mossos. Uh-huh. I, clar, això... Bé... I també això del tema de l'acompanyament dels serveis socials, no?, que es va durar, bueno, que va trigar uns dies, i més que res per l'impacte que ja estava havent sobre la menor, no? O sigui, a nivell de xarxes, de rumorologia, de mitjans, no? Que creiem que era com molt important que estigués atesa per expressar el que volgués expressar, no? O per gestionar tot el que havia significat per ella, no? La menor denunciant, em refereixo, no?
Em pots confirmar? Perdona, digues.
Sí.
Digues.
No, ja està.
Em pots confirmar si és un extutelat de que estava aquí a l'Hotel Marisol de Calella?
Sí, és un extutelat.
D'aquí? No de sí. Barcelona, com es va dir?
No, el que passa és que la base de dades dels Mossos no estava actualitzada quan van anar a fer acompanyament, perquè ells ens van dir... Sí, és que l'últim centre de serveis de Barcelona va ser com... me parece que no.
Yeah.
No. Si l'últim centre en el que havia estat és aquí... De fet, hi ha aquest tema, no?, de que nosaltres, en el seu moment, quan va haver-hi l'agressió de Canet, vam dir, d'acord, doncs intentarem treballar el tema del consentiment amb els nois, i vam fer una proposta al centre, entre altres propostes, que, bueno, no va ser ben acollida, per no dir que va ser ignorada, rebutjada, bueno, que hi ha altres propostes que havien fet altres companyes, que són terapeutes també, per parlar d'aquest tema... I Edubic mai ha estat interessat en que, bueno, en que es fessin, no? Llavors, bueno, nosaltres ens veiem la necessitat de seguir abordant això amb ells, perquè ja que no s'ha fet el treball preventiu dins del centre, com creiem que s'hauria de fer, que no és només repartir preservatius, que es parla una mica de què implica la sexualitat, d'on estan els límits, de... Bueno, també de que coneguin com funcionen les coses aquí, com funcionen les lleis... Uh-huh. Bueno, que és un procés d'adaptació també per ells.
Entenc, Ariana, que és un noi major de 18 anys?
Ell és menor.
És menor.
Uh-huh. Sí, el que passa que no està... No, o sigui, ara mateix no està en un centre. I diguéssim que s'ha donat d'alta voluntària d'un centre.
Uh-huh. I viu a Calella?
No.
Ja. Yeah.
No... I, de fet, està esperant una plaça en un centre. Perquè dins de la resolució hi ha una part que és llibertat vigilada o alguna cosa així, que entenc perquè no sóc advocada, uh-huh, però que té a veure amb l'oferiment que li van fer de tornar a entrar a un centre. El que passa que en el moment que li va sortir no era la nit i llavors no va poder anar a cap centre i no sé això molt bé com es resoldrà. En tot cas, o sigui, volem dir que no generi una sensació de por o de ara vindran nois a la nit a saltar-nos a la platja, perquè si hi ha hagut abús sexual, és a dir, si aquest noi ha transgredit els límits d'aquesta noia, no l'ha respectat, l'ha agredit, no ha estat dins d'un context en el que aquesta noia era desconeguda per ell, no?
Ja. Yeah.
Que això és molt important, no? Que nosaltres no sentim que estem exposades a alguna cosa així. Que ho estem igualment, em refereixo, perquè, com he dit abans, totes hem viscut situacions d'agressions a la platja de Calella, no? Però, bueno, això, no? Que ens sembla important dir que no cunda el pànic, perquè, bueno, agressors n'hi ha i no són menors extutelats, m'explico.
Aquest tema, però... entre els companys d'aquest noi... Què es diu? Què es parla? Què es diuen entre ells?
Mira, jo sí que he parlat amb ells en grup i així, però és que ells tots han mantingut la versió, per això abans també parlava d'ells, no? Ells han mantingut la versió de que...
Però
és que no ha passat res, de que això no té importància. Llavors, o sigui, com que no hi havia hagut cap tipus d'abús, com que tot el que havia passat era consentit, no? Si ells ho expressaven d'aquesta manera... En relació també a altres noies, potser amb les que estan, no? I clar, sí que és veritat que hi ha aquesta invisibilitat de les noies que tenen relacions i que han mantingut relacions, no em refereixo a relacions sexuals, però sexoafectives o el que sigui, o d'amistat amb aquests nois, que moltes tampoc poden parlar d'això, no? A les seves famílies, als seus entorns, i bueno, això és bastant complicat. Però ells el que diu, o sigui, ells el que diuen és que no hi ha aquest abús. Llavors, no ho viuen amb aquesta gravetat. Ells estan potser més preocupats perquè el que hagués dit aquesta noia afectés a perdre el seu amic, no? Que el seu amic deixés d'estar aquí o estigués en una presó de menors o el que fos, no?
En aquest comunicat insteu a l'Ajuntament de Calella i de Pineda a prendre part també en el seguiment dels extutelats.
Clar, nosaltres vam crear una comissió, ara farà aproximadament un mes, per fer seguiment als nois. Perquè, bueno, la situació... És a dir, sí que també han sortit els articles aquests del periòdico sobre un dels nois que ha estat aquí a Calella, extutelat. Sí, sí. Però ara mateix tenim més o menys registrats a 14 nois. I bé, i és complicat, no? Per exemple, el tema del padró, és complicat accedir a les seves dades prèvies del centre. És complicat moltes coses i tenen moltes necessitats no cobertes. Llavors, nosaltres estem fent la feina d'educadores de carrer en el nostre temps lliure i estem bastant desbordades en aquesta tasca. Yeah. I ni l'Ajuntament de Calella, amb els seus comunicats de si acollirem i si volem acollir i si volem, no hi ha hagut molta voluntat política de realment atendre les necessitats d'aquests nois, i l'Ajuntament de Pineda, perquè alguns viuen a Pineda, de moment tampoc.
La reserva de pisos, la reserva de pisos que hi havia a Calella, crec que era un parell de pisos, estan plens o...
Nosaltres hem estat demanant informació sobre els pisos repetidament i aquesta informació no se'ns ha donat. És a dir, hi ha l'especulació de que hi ha nosaltres sapiguem un pis. Nosaltres estem demanant que els nois que estan implicats al projecte del Parc del Mau, que estan tots els dissabtes treballant allà en el manteniment del parc, puguin participar d'aquest pis prioritàriament, però no se'ns ha dit res sobre això, perquè és com... L'Ajuntament diu que és de Gaia diu que no sé què, no? Sí. És com que... No, també és que hi ha certa confidencialitat perquè són menors, llavors això també s'ha de respectar, però nosaltres no sabem sobre el pis. En tot cas, parlant que hi ha 14 menors en situació de carrer, habitatge irregular, habitatge temporal...
A Calella.
Entre Calella i Pineda. Dos pisos serien insuficients, no?, per respondre. És a dir, dos pisos serien justos per als nois que ja hi ha en aquesta situació ara mateix, però que no són exactament els que estan dins de, no?, de la previsió de qui entrarà al pis. Llavors, fan falta més recursos. O sigui, i també, clar, hi ha el problema de documentació, que no tenen documentació i per tant no poden accedir. A Pineda estem intentant accedir, però com que no tenen padró tampoc accedeixen. Sobretot moltes traves administratives per fer coses petites però que per ells són importants, com menjar, dormir, dutxar-se, no? Rentar la roba, com coses que nosaltres fem en el quotidià molt, de forma molt senzilla, però que per ells són bastant complicades. I això, sí, seria meravellós que, a part de fer comunicats, s'impliquessin o posessin algú a disposició o per abordar això amb els nois.
Molt bé, Ariana Llamas, de la comunitat feminista de Calella, gràcies per haver respost
la nostra trucada. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
RadioCalella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clica m'agrada.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/RadioCalella.
Twitter, @RadioCalellaTV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Doncs ja som en directe aquí als estudis amb la gent del Parc del Mau. Avui ens acompanyen el José María Jué,
bon
la
Josep
Maria i el Francesc Clarà.
Hola, bon dia, què tal?
Que han fet proposta als participatius. Volen recuperar la bassa del Parc del Mau.
Efectivament. Bé, és una bassa doncs, que en el seu temps... Hi havia hagut la Creu dels Caiguts, allà. I ara
saps
que
està
parlant
recordo?
De tot
ara,
això del trasllat del Valle de los Caídos, sí. Aquí ja ho vam fer molt abans.
Aquest matí, quan preparàvem l'entrevista, el meu company, el Jaume, em deia hi havia la Creu... Saps que jo no me n'en recordo, de la Creu?
Efectivament, però ja es va canviar l'època del Ramon Bagó, això, ja es va treure, però havia quedat l'espai com degradat.
Havien tingut un Valle de los Caídos.
Correcte, havien tingut un Valle de los Caídos.
Jo me'n recordo amb les tres banderes, la nacional, els requeters i la de la Falange.
Sí?
Sí, sí.
Però de quin any parlem?
Sí, els anys 40 i 50, això,
ui,
no?
Clar.
Però va durar fins als 70, ben
sí,
bé,
sí,
fins,
no, no,
a, va,
no,
fins
fins
a la mort
no,
de
Franco. Fins a les eleccions, primeres eleccions democràtiques, fins
sí,
als anys 80.
Sí, sí,
primers, 80 devia ser les primeres coses que feia.
Hi havia una bona creu
Ramon
allà,
Hi havia una bona
sí,
creu.
Sí, sí,
una reixa, una reixa. I se la va carregar l'alcalde Bagó.
Sí, l'alcalde Bagó va ser.
I va, sí, fer, sí. I va fer la bassa.
No.
La bassa
la va fer un senyor que el tens aquí.
Qui? Tu la vas fer la bassa quan eres alcalde?
Quan era regidor de Medi Ambient, amb el Josep Besart.
Amb el Besart.
Sí, sí.
I ara voleu recuperar aquesta bassa que està
correcte,
seca.
Correcte, està seca, van robar la bomba d'aigua, van robar el material elèctric, i el que nosaltres volem és que la bassa funcioni com un sistema natural de vegetació i fauna aquàtica que reforci tot el Parc del Mau com un sistema ecològicament sostenible.
Mira, ara veiem algunes imatges d'aquesta zona, tenim la bassa que ens queda allà al final. És un lloc molt màgic, aquest.
Sí, molt,
oi?
Molt, sí.
És un lloc molt màgic, s'hi respira algun ambient especial,
correcte.
Eh?
Correcte, i de fet és una llàstima que estigui en l'estat actual que està, no?
Uh-huh.
Vull dir, si ja la tenim, d'alguna manera ja la tenim mig feta, doncs, home, seria qüestió d'aprofitar-ho i que estigui doncs, en funcionament. Sí que és un lloc, sí, de...
Oi que sí que és un lloc
sí, que pots com
se respira
un ambient especial. De per recollir-te una mica,
sí.
No?
Sí, jo recordo també que s'havia parlat d'un auditori, no?
Correcte,
sí.
De fet, si us hi fixeu, hi ha com unes miques d'escales, no? Que la idea és que sigui com una mica d'escenari del Tell, perquè tu puguis fer doncs, activitats musicals, no? De poesia i així, no? Veieu aquests troncs de fusta que es veuen al lateral? Tots aquests troncs els hem tallat els amics del Parc del Mau, d'arbres morts.
A veure, podem recuperar una miqueta, podem tirar una miqueta enrere, Jaume, a veure si podem recuperar aquesta imatge
això,
de la bassa.
Aquests troncs aquí,
aquests troncs aquí
hem fet com un muret, perquè ara ja està més recrescut, això potser és de fa uns mesos, està més recrescut amb arbres morts, no? Que hem aprofitat els troncs, els hem pelat, i ara hem fet un parterre de vegetació natural preciós. Vull dir, és un dels llocs macos, no? I la llum, com podeu veure, és una llum natural que arriba doncs, aquí al terra, sobre l'amfiteatre que fa natural, no? És una llum molt recollida, que dona per estar-hi, no? Per tenir
sí, és un lloc de molta pau.
De molta pau, sí.
I per què va deixar de funcionar l'estany? Perquè van robar la maquinària?
Van robar la maquinària.
El tema de l'incivisme, que és un dels
un
problemes
tema de
recurrent
que...
del parc. No?
I que l'hem de tindre present en totes i cada cosa de les coses que fem també en l'actualitat. No?
Sí, però això era perquè la bassa estava buida d'aigua i perquè les bombes van dins del que seria el forat de la bassa i, per tant, si la bassa està contínuament plena d'aigua, les bombes no es poden robar. Això va ser perquè es va buidar la bassa i aleshores doncs, van aprofitar qui fos, doncs, per treure les bombes i el sistema elèctric.
També crec que va ser durant aquella època que hi havia tants de robatoris, doncs, de fil de coure, i el que, etcètera, etcètera, no? Que hi van haver-hi tantes bretolades a tot el municipi. Em sembla que va ser en aquella època. Que,
en general,
que
succeir, en general. Sí, van trobar fins i tot de l'AVE.
Això d'alguna manera ara fa uns anys que ja no és així.
Doncs ara els amics del Parc del Mau volen tornar a omplir d'aigua aquesta basseta i que van molts litros d'aigua. No masses, no? Perquè no és molt profunda.
No és molt profunda.
No.
Deu fer mig metre.
Mig metre, sí.
El que passa que està connectada, tot el sistema està connectat per aprofitar les aigües de l'aqüífer del parc.
Això és molt important.
Sí, va directe al pou que està per allà on hi havia les oques, allà hi ha un pou, i va directe per aprofitar l'aigua de l'aqüífer, de manera que no hagis d'agafar aigua de la xarxa. Això vol dir també aigua, doncs, que no té clor, que possibiliti, doncs, que pugui viure vegetació i aquesta fauna aquàtica que hi volem posar.
I que no hi ha despesa en aquest sentit.
I que no hi ha despesa, perquè no, no és aigua que ve de la xarxa.
No és aigua de la xarxa.
Està bé, està bé. I això, què, val molts diners?
Sí, aproximadament 60.000 euros.
Home, no val tants de diners com va costar la primera obra, no?
Clar,
va costar, 100, jo recordo, 120 i pico mil. Per tant, doncs és bàsicament de manteniment, de posar al dia una instal·lació que ja tens i donar-li la força que té en el conjunt del parc. Fixeu-vos que tots els parcs grans, de Barcelona, d'on sigui, tots acaben tenint un espai d'aigua, perquè l'espai d'aigua ajuda a reforçar el conjunt de la vegetació de l'espai.
Aquests 60.000...
No, vull dir que, a més, diguem-ne, aquest és un projecte que ja està mig fet, per dir d'alguna manera, és recuperar-lo, i també és un projecte que és 100% respectuós amb el que és la integritat del Parc del Mau.
Aquests 60.000 euros entenc que s'inverteixen en maquinària, no?
En maquinària, bàsicament, sí.
Que és molt cara, la maquinària de piscines...
Sí, les bombes aquàtiques, tot el sistema elèctric que s'ha de refer, i hi hauria, doncs, que també d'impermeabilitzar una mica la bassa que ara hi ha, perquè amb el pas del temps, doncs, també es van fent forats i així.
I això costa molt de mantenir? És a dir, el manteniment d'un espai aquàtic així...
Com un sistema natural no costa tant. No costa tant, i a més el propi sistema natural s'autodefensa, no? Perquè algú pot pensar que hi haurà més mosquits al revés. Vull dir, un sistema natural amb peixos, carpes, altres peixos, diríem, de la zona, permet, doncs, mantenir un ecosistema amb les màximes garanties de qualitat ambiental.
Veus? Ja deia jo, hi haurà peixitos, no?
Sí, tant. Sí,
veus?
Sí, sí, sí.
Aquest matí ho comentàvem a la redacció. Quin tipus de peix? Carpa?
Carpa,
que és la més resistent?
Sí, la carpa és la més resistent. Però bueno, en podem mirar, també hi ha el fraret, es diu. Peixos així com d'aigua moll, saps?
Sí?
D'ambients així.
Els de colors?
Les carpes són de colors. No?
Les carpes són de colors.
Són fosquetes, no, les
però
carpes?
Però conforme es fan grans, es tornen daurades. No?
De fet, a la bassa que hi ha a la zona del... que ara es va reformar, allà n'hi havia hagut de carpes, aquella mica d'estanyet petit que hi havia baix.
Ah, sí, que també està sec aquell estanyet.
Sí, ara que també està sec. Doncs allà n'hi havia hagut.
El de la plaça de Concepció Valverde,
vols dir? Sí, ja havien tingut nanúfars.
Doncs, però allà hi ha un banc d'aigua, no?
Sí. Imagina't a la bassa gran, encara pots tenir-hi molt més, fins i tot ocells aquàtics també hi poden acabar venint, perquè això
sí,
és una cosa que
una cosa porta l'altra, no?
Correcte, quan ho comences amb lo bàsic, però després tot això pot anar creixent.
És que pot quedar molt maca la bassa, sí. I de fet hi ha nanúfers i jo que sé, algun lotus o alguna cosa,
i
es té la cura, doncs, que s'ha de tenir, ostres, pot quedar maco, i és una cosa necessària en l'ecosistema del parc, és el que deia Josep Maria. D'alguna manera això també portarà, diguem-ne, doncs, la humitat necessària per doncs, una part del parc, si més no, i com a abeurador, doncs, dels ocells i d'altres espècies.
Recordo que amb vosaltres també vam parlar en algun moment de recuperar també la cascada.
Sí.
No?
És que això hi anirà inclòs, també. La bassa anirà a saltar a l'aigua, que a més això serveix per oxigenar l'aigua, o sigui, és important que l'aigua faci una circulació interna i llavors salti, perquè al saltar s'oxigena. I això dona molta més vida. O sigui, al costat de saltants d'aigua, l'aigua, diríem, es fan basses que estan plenes de vida.
Últimament, quan la bassa hi havia aigua, hi havia gent que anava a abandonar tortuguetes. No sé si ho recordareu, això.
Doncs ara
això, oi que sí,
de, això, no, això haurem de limitar-ho, perquè no pot ser de fer un sistema autòcton.
I com es limita
autòcton,
tot això?
No? Bueno, haurem de posar, suposo, algun tipus de cartell explicant el funcionament
ja,
de la bassa.
Ja, però ja saps els cartells, a vegades Josep Maria, que hi ha...
Serà qüestió d'agafar unes botes i un xalabre i anar-ho a treure.
Sí, també de tant en tant s'haurà de fer això.
S'ha de fer algun control.
Els parcs de Barcelona es fa això, cada X temps doncs, han de treure espècies al·lòctones, no? Espècies estrangeres que han vingut aquí. Però bé, nosaltres hi tenim al costat la barraqueta que guardem les eines, no? I sí que amb el temps han notat un canvi substancial, vull dir, el fet de que nosaltres hi anem un dia sí, un dia no.
Això frena l'incivisme, no?
Sí. Correcte, fa sí, que la gent sí. també s'ho miri, s'ho pensi més, no? Perquè el pots enganxar qualsevol que estigui fent una cosa allà, no?
Perquè el fet d'abandonar una tortugueta, unes tortuguetes en un estany així, amb què pot repercutir?
Per exemple, n'hi ha de carnívores, aquestes que venen de Florida.
Les de Florida són carnívores.
Són carnívores, sí. Per tant, es poden menjar, jo què sé, els ous o els petits o
les larves,
peixos, les larves dels peixos. Si hi haurà granotes, doncs també, no? Per tant, totes aquestes espècies al·lòctones que no tenen el seu depredador, perquè el problema és que una tortuga d'aquestes no tindrà un ocell o un altre clar. Depredador. Perquè, és clar, només portes una part del seu sistema natural, no? Aquest és el problema. Per tant, doncs, aquestes tortugues aquí no hi han d'estar, no?
És el moment de demanar el vot. Aquella gent que us veu i us escolta, a veure si us volen votar aquesta proposta, que és molt atractiva, i a veure si teniu sort.
A veure, sí, des d'aquí demanem el
mira,
vot.
Francesc, no m'ho
tots els calallencs i calallenques.
La càmera és
l'última. Sí. Va. Doncs no aprofitar doncs, l'oportunitat que ens doneu aquí a Ràdio Calella doncs, per demanar a totes les calellenques i calellencs el vot doncs, pel tema de la bassa de la Pedrera. Si més no, és el que dèiem, no? És un projecte que ja d'alguna manera doncs, ja està començat i que de fet és una llàstima que ara s'hagi doncs, convertit en un espai una miqueta doncs, degradat. I que bé, que si el posem doncs, al dia, jo crec que la compensació que té a nivell doncs, de tot l'ecosistema del parc és molt important. I és el que deia, a més és un projecte integrador amb el parc. No atempta doncs, ni contra l'estructura del parc, ni la idea diguem-ne original que tenia. És un valor afegit.
A més que vosaltres ja fa temps que hi treballeu, perquè veiem sovint les fotos que pengeu a les xarxes i ho teniu tot molt net i molt polit.
Sí, de fet la bassa no? aquesta la tenim molt ben cuidada.
Molt ben cuidada.
I la idea és que la bassa sigui com un element qualitatiu del conjunt del parc, no? Tant per el que ara explicaven com el sistema natural, però fins i tot per la gent que ens agrada, doncs, espais així més recollits, poder contemplar els nenúfers, les flors d'aigua...
Seria un atractiu
segur, important. Segur que és un atractiu, perquè ara sí que us podem dir que moltes vegades et troba gent, no?, que s'hi arriba, estrangers... Que
clar, i dius quina llàstima que no hi hagi aigua, no?
Que també és la idea no que tenim, troba, no?, d'anar afegint, diguem-ne, uns atractius que siguin integrats amb el parc, de mica en mica, i aquest seria un atractiu de primera divisió, per dir-ho així, no?
Correcte, podria ser un atractiu molt important del conjunt del parc per ser visitable.
Molt bé, doncs si punxem la càmera del Joé, Jaume, la teva càmera és la número 3, va. Molt Josep bé. Maria, fes campanya, va, perquè us votin, vinga.
Bé, què us puc dir, no? Que és la nostra il·lusió, que el parc, vull dir, és cert, el cuidem, el mimem, i que vull dir que, en fi, que ens heu de votar.
Els heu de votar, doncs, perquè aquesta gent treballa molt pel parc, i tenen molta constància, i a més ho fan traient hores del seu temps lliure, no? Que és el que feu vosaltres, que tot és voluntàriament, que també teniu, ara en parlàvem amb l'Ariadna Llamas, també nois
sí, també
menors,
tenim nois
migrats,
marroquins, que s'han comportat molt bé, o sigui que podem dir que han estat exemple d'integració, vull dir, són nois que s'han estimat la feina que feien. Encara estan venint, dissabte passat encara van venir, i ara veurem si aquest dissabte poden seguir venint.
Però els del Marisol ja no hi són.
No, però són nois que estaven al Marisol, que ara estan a Sant Iscle, i mirarem a veure si poden, des de Sant Iscle els poden venir i baixar cap aquí, no? Perquè també són part de la possibilitat que aquests nois acabin en un pis d'aquests tutelats, puguin fer algun tipus de formació en l'àmbit forestal i puguin acabar doncs, integrant-se plenament en el nostre país, no?
Doncs són els amics del Parc del Mau, és la seva proposta, recuperar la bassa l'estany, vaja, del parc.
Sí,
Francesc i Josep Maria, que hi hagi molta sort.
Moltes
i
gràcies.
I que us votin.
Tant
sobretot que us votin.
Tant de bo, esperem que sí.
Fem una pausa i parlem de cinema per l'FM amb el Víctor Riera. I després Tertúlia. Fins ara.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vital Dent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vital Dent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
Facebook.com.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
Facebook.com/Ràdio Calella.
@RadioCalellaTV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Deu minuts camí de les 11, sona la música que il·lustra, com cada setmana, l'espai del Víctor Riera. Bon dia, Víctor.
Hola, Sònia.
Amb les estrenes del cine del cap de setmana, va, sí, què ens proposes, home, avui? Vinga.
M'agradaria parlar-te d'una pel·lícula abans de parar les estrenes, que la gent s'esperi un moment, la gent, els milers d'espectadors que s'estan esperant a les estrenes, perquè m'agradaria parlar-te d'una pel·lícula molt interessant de l'any 58, també, fins i tot, poder més interessant que les estrenes. A veure, poder molta gent l'ha vist, perquè és un director que aquí encara no havíem parlat mai, que és l'Orson Welles, un clàssic de la història del cinema, amb una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que es diu Set de mal. És en Henry Mancini, la música,
el de la Pantera Rosa,
que sí que es veu aquest estil de jazz. Ell sempre té un estil com molt líric i aquí, en canvi, jo crec que està molt bé la banda sonora. I això és com comença la pel·lícula, si t'hi fixes, que d'una mica era com d'un tic-tac, un tic-tac, perquè comença la pel·lícula amb un plano, amb una bomba, amb una mà d'una persona. I jo crec que deu ser la típica escena que s'ensenyen a les escoles de cinema, perquè és tot un pla seqüència molt llarg, des de que un senyor col·loca la bomba fins dins un cotxe i anem seguint una mica en plan Hitchcock, anem seguint el recorregut del cotxe que, amb uns personatges que van parlant a primer pla, però de lluny anem veient el cotxe com va passant i dius, ostres, que em poses una bomba aquí que en qualsevol moment pot explotar, i comença la pel·lícula amb aquest moment de tensió, just és, que és on es situa l'argument de la pel·lícula, a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. I just creuar la frontera, la bomba explota.
Vaja.
I diguem-ne que tota la pel·lícula es desenvolupa amb aquest, diguem, amb la investigació de què ha passat, qui ha posat la bomba en el cotxe, qui... entre, diguem-ne que és un cara a cara entre un, diguem-ne, dos policies, un policia mexicà, que és en Charlton Heston, que parla en algun moment en castellà al llarg de la pel·lícula. És una mica curiós el seu accent parlant en castellà, però ho fa en algun moment, i el mateix Orson Welles, que diguem-ne que és l'oficial dels Estats Units, que tenen dos mètodes de treball molt diferents i que, bueno, tenen això que et dic jo, un és una mica més, diguem-ne, no sé què anava a dir, legal, no sé com seria la paraula, poder més correcte, i l'altre que té uns mètodes una mica més expeditius, com més així. I està molt bé tota la pel·lícula, l'ambientació. És una mica curiosa de veure, perquè és com... estava rodada tot, o gairebé tot, amb exteriors, gairebé res en plató, i l'estar rodada, a més, in situ, en aquells ambients, és com... te dona molt l'aire de viure en aquest espai fronterer, entre els mexicans que viuen a la frontera. Hi ha una família, diguem-ne, que és la que se sent acusada, el primer que apunten, que pot ser el culpable de posar la bomba en allà, i és, diguem-ne, com tot un ambient una mica, no sé si grotesc, no seria la paraula, però amb personatges molt, molt particulars. Té un petit paper també la Marlene Dietrich, són actors superfamosos tots, i si alguna l'ha vist, és una pel·lícula d'aquestes, una mica de tensió, d'investigació, però molt, molt, molt agradable, molt d'anar passant, molt... També l'altra protagonista, la que fa la dona d'en Charlton Heston, és la Janet Leigh, que un o dos anys després faria Psicosis, i és com, diguem-ne, només pel director, pels actors, per l'ambientació, Si algú no l'ha vist, és súper recomanable veure aquesta pel·lícula, perquè a més és això que et dic, no és gens complicada, no és gens estranya, i només per tots aquests detalls, per la banda sonora que dèiem abans, val la pena veure-la, eh?
Doncs vinga, va.
Molt recomanable, si algú, mira, diu, aquest cap de setmana vull... Després d'anar a votar, vull veure una pel·lícula per entretenir-me.
Exacte.
Doncs
sí,
Set de Mal de Orson Welles l'any 58.
Molt bé.
Si en canvi diuen, vull anar al cinema, també és una opció molt interessant anar al cinema.
Home, i tant.
Jo començo amb una pel·lícula que a mi no m'ha cridava gaire l'atenció, però en canvi no està rebent males crítiques. És una pel·lícula amb la Jennifer López que es diu Estafadores de Wall Street.
Solo quiero cuidar de mi abuela, quizás ir de compras de vez en cuando.
Cuando era pequeña, quería trabajar con animales. Estuve a punto.
Aquesta que parla...
És la Jennifer, aquesta?
Sí, és la, bueno, és la seva dobladora.
Sí,
diuen que ho fa molt bé, que fins i tot hi ha el rumor de que la poden nominar a l'Oscar, no sé què tal,
sí?
I és la història d'aquestes que parla són les ballarines d'estriptease. La pel·lícula ens situa l'any 2008 durant la crisi financera i què passa? Que hi ha els seus clients ricachons que elles decideixen dir per què no intentem unir-nos i estafar aquests clients de Wall Street que venen aquí. I diguem-ne, són totes les aventures... Està basat en fets reals, les aventures que es veu que van passar aquestes noies amb, bueno, les trames que van fer per intentar, bueno, rapinyar alguns diners d'aquesta gent que treballaven en aquestes grans empreses. I és el que dic jo, a mi de bons primers podem cridar molt l'atenció, però en canvi no està rebent males crítiques, llavors una estrena crispetera per anar a veure el cap de setmana.
Estafadores de Wall Street.
Estafadores de Wall Street. Un estil una mica més inquietant és la pel·lícula que va guanyar a Sitges. Ara fa poc. És una pel·lícula amb l'Ivan Massaguer, que l'òpera prima d'en Gander, Gaztelu, Urrutia, hi ha una pel·lícula espanyola que es diu El Hoyo.
El Hoyo. Sí. El Hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
Això que explica és realment el que passa. És... Si algú ha vist, hi ha una pel·lícula molt famosa, em sembla que és dels anys 90, que es diu Cube, que era d'un cub, que la gent anava passant d'habitació a habitació d'un cub, que era bastant inquietant. A mi em recorda bastant, però en aquest cas és de dalt cap a baix, diguem-ne, que tot ens situa en una espècie de presó subterrània amb diferents nivells de pisos i que, diguem-ne, hi ha dues persones a cada pis i que cada dia baixa una plataforma pel mig plena de menjar i que els del pis de sota només poden menjar els que han deixat els del pis de dalt, i així va baixant. Clar, com més avall,
clar,
com més avall està, clar, és com més submón cap a baix, i diguem-ne que és una pel·lícula aquesta de supervivència, una mica inquietant,
una mica angoixant,
sí. Una reflexió sobre les desigualtats, però que té molt, al qui li agradi també aquest estil t'ha d'agradar, però que té molt bona pinta la pel·lícula, eh?
El David és el David de Malgrat?
El David de Malgrat? No, l'Ivan Massaguer.
L'Ivan Massaguer.
Si tu deies a David Verdaguer, no, l'Ivan Massaguer.
Que
ens tenia acostumat a moltes comèdies, i en canvi aquí sembla que també ho fa prou bé.
Molt bé. Doncs vinga, Detectiu Conan, eh?
Ah, sí, tenia una...
Perdona, El Hoyo.
El Hoyo, i aquesta que dius tu és la propera, aquesta sí que és per tota la família, una pel·lícula d'animació que és Detectiu Conan, El Puny de Safir Blau.
A Singapur s'ha comès un assassinat. Al lloc del crim hi ha aparegut un avís d'en Kit tacat de sang. El seu objectiu és robar un tresor legendari. Però el karateka amb 400 victòries consecutives, Kyogoku Makoto, intentarà impedir-li.
És de dibuix?
Sí, de fet jo crec que hi ha moltes generacions, des del 2001 que TV3 ja emetia la sèrie Detectiu Conan, moltes generacions es van apuntar i coneixeran el personatge, i és el que explicava aquí, ho explicava molt bé. Hi ha un assassinat, el Detectiu Conan viatja a Singapur, i ha d'investigar alguna cosa que té a veure amb aquest safir blau, i diguem-ne, els que siguin fans de la sèrie la disfrutaran moltíssim, però els que no, també és una pel·lícula d'aquestes que és prou interessant,
doncs,
per veure.
Mira, fem una cosa, Víctor, perquè tenim un minut per arribar a les notícies.
Doncs ens guardem les dues últimes per després.
Sí, ens guardem les dues últimes, que si de cas podem avançar el títol de les dues pel·lis.
Sí, deixa'm una, que no t'he portat el trailer, però simplement comentar-te que tenim una pel·lícula, una comèdia francesa, que és Pequeñas Mentiras per estar juntos, a la gent que li agradi. És la segona part d'una pel·lícula que ja es deia Pequeñas Mentiras sin importancia, si algú algú l'ha vist, doncs que sàpiga que hi ha la segona part.
És d'amor?
És d'aquestes, de molts, molts, no, sí. És d'aquestes de molts personatges.
Però no, ensucrada,
no? No, diguem-ne, les típiques aquestes que jo sempre en dic de personatges, que mai sé com definir, que parlen de diversos temes, de problemàtiques, i que es veu interessant, també.
Molt bé, doncs escolta, fem una pauseta, escoltem les notícies de les 11 amb els companys de la xarxa i parlem de dues estrenes últimes, més, val. I després la tertúlia.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Mig centenar de persones s'han manifestat aquest dijous al vespre en contra del projecte del Centre Penitenciari Obert de Tarragona. La marxa, convocada per l'Associació de Veïns del Parc Francolí, s'ha fet l'endemà que la Generalitat adjudiqués les dues primeres fases de l'obra. El veïnat que rebutja l'equipament del penitenciari sosté que l'equipament farà créixer la inseguretat a la zona i que abans d'aquesta inversió la ciutat necessita d'altres de més prioritàries. La secretària de l'Associació de Veïns Parc Francolí, Roser Barrio, ha parlat aquest matí a la xarxa i ha explicat els motius pels quals rebutgen aquest centre. L'escoltem.
Estar al costat d'un parc no facilita la seguretat al barri. És la part verda de la ciutat més gran i creiem que hi haurà una reducció d'usuaris per la inseguretat que es crearà. L'estiu passat va ser el punt de la ciutat amb més robatoris de pisos que hi va haver en tot l'estiu. Vull dir, i estem al costat de la caserna de la Guàrdia Civil, de la comissaria de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra.
Dilluns vinent es reuneixen amb l'alcalde i parlaran de com es pot millorar la zona. D'aquí en sortirà una proposta per presentar a la Generalitat. Anem ara cap al Maresme per parlar de festivitats i cultura. Arenys de Munt està de festa major i durant 4 dies s'han programat diferents actes per celebrar Sant Martí. Avui mateix a les 8 del vespre es farà el pregó a càrrec de la comunitat educativa del poble. Helena Cots, Ràdio Arenys de Munt, bon dia.
Bon dia. Després del pregó es farà el correfoc a càrrec dels Diabòlics Anònims de Vilassar, de dalt, i després hi haurà una de les novetats d'enguany, la discoteca La Sala, on es punjarà música dels 70, 80 i 90. Durant el cap de setmana hi haurà una altra novetat, la recuperació del mercat medieval, que estarà instal·lat a la Riera. En parla el regidor de festes, Àngel Castillo.
Sí que és veritat que hi havia una... Bueno, ens ho demanava la gent, i com és que no ve el mercat medieval? Doncs bé, aquest any el recuperem i el tindrem el que és el cap de setmana, el dissabte i el diumenge. A més el col·loquem en un lloc emblemàtic, el posem a la Riera i penso que, bueno, que farà aquesta festa addicional que ja tenen les activitats, doncs a més tindrem, doncs això, el mercat medieval.
Dissabte celebrarà el 40è cross dels Serenys i a les 11 del matí a la plaça hi haurà jocs endavants per la canalla. També a partir de les 11 es farà una exhibició de salts i línies obertes al Baiparc La Bassa. Tampoc no faltarà la cercavila de gegants, el Correbars o la nit de jove que comptarà amb Miquel del Roig amb boicot i peluques.
Gràcies, Helena, i anem ara cap al Baix Camp. El municipi de Riudecols tanca un octubre d'activitat intensa a nivell d'obres, havent finalitzat fins a 6 actuacions per millorar la vila. Ens ho detallen des de BXC Ràdio. Gerard Amigó, bon dia.
Bon dia. S'ha fet un canvi d'imatge de places i indrets, l'instal·lació d'un ressalt per reduir la velocitat a la urbanització a les costes i l'adequació de la façana del cementiri municipal. En aquesta línia també s'ha instal·lat un nou enllumenat al nou vial, s'han fet tasques de neteja i arranjament del camí del Calvari, així com reparar les zones més afectades pels aiguats. Sentim l'alcaldessa de Riudecols, Beatriz Mayordomo.
Nosaltres n'hi havia que ja les teníem previstes. L'únic que ens va passar va ser els aiguats, que això ens va destarotar una mica durant una setmana, perquè se'ns van inundar les escoles i van tindre molta fenya. Llavors els camins van quedar molt malmesos, també es van tindre que reparar-los, tot el poble va quedar ple de pedres. Clar, això van ser 15 dies que ens va retrasar la fenya que teníem prevista, perquè sempre anem prevent, però sí que estem contents realment de tota la fenya que estem fent.
Per aquest mes de novembre, un cop haver fet el podat dels arbres, el consistori té previst dur a terme tota la reparació de la plaça, consultori i metge i posar noves pilones als guals com una de les mesures del canvi en les ordenances de mobilitat.
Gràcies, Gerard. De moment ho deixem aquí.
Notícies en xarxa.
Radio.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Doncs au, acabem de rematar aquest espai de cinema que cada divendres compartim amb el Víctor Riera.
Va, rematem-ho, vinga.
Va, rematem-ho, Víctor.
Rematem-ho amb les últimes estrenes. Tinc una pel·lícula noruega, però no és una pel·lícula independent, diguem, és una gran producció noruega, de l'Espen Sandberg, que es diu Amundsen.
¿Qué hay ahí?
No lo sabe nadie. Nadie ha estado tan al norte.
El prometedor joven explorador noruego, Roald Amundsen.
Quina capacitat de transportar-te a aquests paisatges noruecs.
Ja ho has estat veient.
La música és brutal.
Ja ho has estat veient.
Sí, sí,
ja ho sentíem una mica pel que explicaven. És el biòpic d'en Roald Amundsen, que jo t'haig de confessar que no ho sabia. Aquí t'explico la meva incultura, Sònia, que era un famós explorador noruec que, diguem-ne, que tenia l'obsessió d'anar als dos pols, i he vist fins i tot que va ser el primer que va arribar al Pol Sud, realment, o sigui que és un tio superimportant. I aquí podem veure la seva vida, la competència que tenien amb els anglesos per veure qui arribava primer, i es veu interessant la pel·lícula, eh?
Home,
veu una gran producció d'aquestes noruega, que no sé quantes sales la podrem veure, però que està molt bé.
Doncs vinga, va.
I per acabar, una comèdia negra bastant alternativa espanyola que es diu Ventajas de viajar en tren, i una comèdia dramàtica d'aquest del cinema independent americà que es diu The Farewell.
¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor. Tu abuela se está muriendo.
No lo sabe, así que no le digas nada. La familia piensa que es mejor no decírselo.
¿Por qué es mejor? La gente de China cree que del cáncer no se sale.
És la matriarca, ja ho sentim, d'una família xinesa que pateix una malaltia terminal, i llavors diuen, mira, no li volem dir que està així, però el que farem serà reunir tota la gent, tota la família que està dispersada per diferents llocs, i farem una trobada familiar, això, doncs, amb l'àvia, i ens trobarem tots. I és la típica pel·lícula d'aquestes que deia abans jo, de personatges que es troben al voltant de la taula, que surt una mica de tot, una mica per riure, una mica per plorar, i que es veu interessant la pel·lícula.
Doncs vinga, The Farewell.
The Farewell.
Doncs ja són les propostes de cine aquest cap de setmana. Tens planillo o què, tu, Víctor?
Sí, home, tinc un pla molt important.
Has de reflexionar.
Reflexionar i votar, és un pla molt important.
Molt bé, Víctor. Doncs bon cap de setmana.
Igualment,
gràcies.
Sònia. Adéu.
Apoya la cabeza en su hombro. Me pregunto qué harán estos dos cuando estén a solas.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a CICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. CICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a CICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a CICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Ràdio Calella.
Som-hi, doncs, 11 i 7 minuts. Obrim espai de tertúlia, com és habitual a aquesta hora, sempre a la ciutat. Avui amb el Joan Torrent. Bon dia, Joan. Benvingut.
Hola, bon dia.
Amb el Xavier Gasset. Hola, Xavier.
Molt bon dia.
Lluís Barri.
Molt bon dia.
Montserrat Casaus.
Hola, què tal, com estan?
I l'Isidre Argelers.
Bon dia.
Que, escolta'm, ara feia dies que no ens veiem, perquè la setmana passada va ser festa, oi que sí?
No, vam venir el dijous.
No, tu vas venir dijous, però molts ara feia un parell de setmanes.
I en Xavier Nixos, també.
També, sí, sí, que el tenim de viatge, per cert, de vacances. Bueno, heu anat seguint l'actualitat de la setmana?
Bé, ens envolta, ens envolta.
Ens envolta. I com ho heu viscut? És un tema delicat, però, òbviament, és un tema que marca l'actualitat aquí al poble, i, per tant, doncs, bueno, ho posem aquí damunt la taula, per qui vulgui començar. Què? Qui dispara?
No,
Xavier.
Jo és que no en sé, jo he llegit un parell de notícies, però vaja, primer, és lamentable, és molt trist, és molt delicat, però a partir d'aquí jo penso que fer opinió d'això és, per mi, jo sóc incapaç de fer-ho, és a dir, ja sabíem que es coneixien i que tenien una relació X de fa temps, i per tant jo penso que a partir d'aquí que el jutge i la justícia se n'encarregui.
Uh-huh. Bueno, pel que diu la notícia, estaven allà a la platja amb altres nenes i aquesta nena, i es va quedar sola amb aquest noi, no?
Sí, el que passa que avui han parlat la comunitat feminista i es veu que, bueno, es veu que es coneixien, que tenien una relació d'amistat des de fa temps i que sembla que el noi nega els fets, no? Que sembla que ell nega del que se l'acusa.
Això és molt delicat, com tens a dir, és molt delicat. I no, almenys jo no em puc pronunciar per una banda o per l'altra, perquè clar, no és...
No, està clar, està clar, no hi érem i...
No hi érem i si una part diu que no és veritat, l'altra part diu que sí que és veritat, doncs aleshores una cosa molt delicada.
Uh-huh. El que això dona a pensar amb el fet de com afrontem les notícies, perquè una notícia que el primer dia era espectacular, ui, uns menes que han sigut molt dolents, que han fet una cosa que és molt dolenta, etc etc. Ara, una vegada es coneixen més els detalls, anem matitzant, ja potser en aquests moments ja diem, oh, ja havíem criminalitzat tot un col·lectiu, quan en realitat, primer de tot, aquest noi no era dels d'aquí Calella, que en fi, que no té res a veure, eh? Vull dir, no deixa de ser un abús igual, vull dir, per tant, és dolent, no? Però és la manera... Si analitzem, és la manera com tractem moltes vegades amb una notícia, que ens esgarrifem per un primer detall que podem escoltar, i a l'hora de la veritat, quan la si es pot dir, la realitat, la veritat o el que sigui, surt i es va posentant tot, llavors ho veiem d'una manera diferent. Només això m'ha fet pensar en aquest tema.
Uh-huh. Sí, sobre aquest tema crec que hi ha molta falta d'informació, no en aquest puntual, sinó sobre aquest col·lectiu de menes, no? S'ha creat molta alarma social, vull dir, la població es posa tocant arrebato i el que ens falta en realitat és moltíssima informació que o no tenim o inclús tampoc no demanem o no seguim, no? És un tema molt delicat, molt delicat.
Joan.
No tinc res a dir. M'afegeixo als comentaris que han fet, gràcies.
Potser caldria, des d'un primer moment, haver gestionat el tema de la informació d'una altra manera? Pregunto.
Per desgràcia, i dic per desgràcia...
Dic del primer moment, dic des del moment que van arribar aquí a Calella, eh?
Sí. Ah, bueno, no, jo em referia...
Aquest noi no era un mena dels de Calella, que no?
Avui ens han confirmat que sembla que sí.
Ah, perquè primer van dir
que... Ho diu la comunitat feminista, que sembla que sí que tenia relació amb el Centre Marisol.
Ah, o sigui, però és dels nois del Centre Marisol, perquè era la primera o segona notícia vostra... Era que tenia família a Poblenou, no? I de fet vivia a Poblenou.
No, dic jo, per desgràcia, torno a recalcar-ho, estem tan acostumats a rebre aquestes notícies d'abús i violació i agressió a les dones que ja de seguida criminalitzem una notícia que en principi no està contrastada, no?
A veure, mira...
Ja de seguida la criminalitzem.
Fem una cosa. Recobrem el que deia aquest matí l'Ariana Llamas, de la comunitat feminista de Calella i de Calella Cull, que van ser els que van acompanyar aquest noi a declarar a la comissaria.
Sí, és un extutelat.
D'aquí? No de Barcelona, com es va dir?
No, el que passa és que la base de dades dels Mossos no estava actualitzada quan van anar a fer l'acompanyament, perquè ells ens van dir... Sí, és que l'últim centre de la Barcelona va ser com... me parece que no.
Yeah.
No. Si l'últim centre en el que havia estat és aquí... Vam acompanyar-lo i una companya, perquè, com ja he dit, quan vam conèixer la notícia, vam posar-nos en contacte primer amb ells...
Amb qui?
Per saber...
Amb els nois
amb els nois, però amb el noi en concret, que estava identificat com a agressor. Llavors preguntant-li si sabia què havia passat, què havia passat. Ells en tot moment han negat, o sigui, ell ha negat els fets, però nosaltres, clar, ens veiem una obligació una mica de que si aquesta persona havia fet una denúncia i a ell se l'estava buscant per això, no?, doncs d'acompanyar-lo, i que si realment no havia fet res, com ell deia, doncs que testifiqués i es portés el procediment com normalment es porta, no?
Això és el que deia aquest matí Ariana Llamas. Que sembla que sí que tenia relació amb el Marisol.
Bueno, suposo que això està en mans de la policia, del jutge que ho hagi de jutjar, i clar, jo com me referia a informació no era sobre aquest cas concret, sinó sobre el cas de tots aquests menors que venen sense acompanyament.
Sí, sí, no acompanyats.
No acompanyats, que en realitat no ho sabem, perquè en realitat estem parlant de nens, perquè són nens, i no sabem, hauríem de traçar una línia entre el bonisme i el que és just i el que podríem fer bé, no? Ni una cosa ni l'altra, ni pecar de bonisme ni pecar d'aquesta criminalització que s'està fent en aquest col·lectiu, que la veig molt, molt perillosa. I cada cop qualsevol cosa que passa i tothom veu menes a per tot, i qualsevol grupet que ja són menes, unes coses molt rares. Vull dir, no sé fins a quin punt això per una societat és bo.
No, no, jo crec que no és gens bo, però és el que tenim.
Sí, clar, mentrestant en van arribant. Clar, s'ha de gestionar d'alguna manera, això, no?
Sí, sí, clar.
El més perillós d'aquest assumpte dels menes o gent que ve
en patera,
així, és que quan tenen 18 anys automàticament queden al carrer. Automàticament queda al carrer sense ni tutors, ni ajudes, ni res. Fa poc un cas d'un noi d'aquests que va haver de sortir del Marisol, d'allà on estan els menes, perquè ja va tenir 18 anys i dormia, o dorm, no ho sé encara, a la platja de Calella.
Sí, n'hi ha alguns.
I bueno, i està buscant feina, està buscant... I clar, no en troba i està...
Sí, però clar, això és el peix que es mossega la cua. No troben feina perquè tampoc no tenen paper. És a dir, és que és tot molt complicat.
No dic
molt...
que es tindria que regularitzar aquesta sortida, perquè aquests nois, si no tenen calés per menjar o treballar, el que sigui, llavors arriba un moment, molt bons que siguin, ells, molt bons que siguin, arriben a delinquir per guanyar calés. I això jo em sembla que es tindria que regular, un cop surten de la protecció de la Generalitat, em sembla a mi que es tindria que regularitzar perquè no passés això, perquè són, en teoria, són delinqüents del dia de demà.
Sí, ho veieu d'aquesta manera, vosaltres?
Home, no ho sé, però...
O és molt agosarat.
El fet de que els haguéssim d'acompanyar més també potser està una mica en contra amb allò de que la persona ha d'evolucionar. Vull dir, a veure, si els...
No, sí, però tu pots evolucionar si tens mitjans.
Clar,
que afavoreixin,
si no?
Si no
tens papers i així no pots evolucionar.
Bé, parlem dels nens de barris marginals, sí, que sí, també sí, estan en situacions similars. I...
També.
Clar, suposo que és un col·lectiu que s'ha deshumanitzat molt, perquè la gent... Bueno, hi ha de tot, eh? Però la societat més aviat té com un rechaç, com una por. Tot el desconegut és por. Potser, jo, bueno, que l'hi han hagut, els refugiats no són els primers que estan aquí. Uh-huh. Quan jo era regidora en vam tenir diversos, hi havia refugiats a l'hotel Vil, hi havia refugiats inclús a l'hotel Bernat, vam tenir els albano-kosovars. Vull dir, sempre va haver-hi un rechaç també de la societat.
Crec que actualment també n'hi ha de Síria.
Sí, eh? Segurament. Vull sí, dir sí. Que, clar, és difícil. Jo en aquella època sé que vaig trucar a Nur dient, a veure, aquesta gent, quan acabin, perquè era gent adulta, quan acabin el vostre tutelatge no me'ls deixareu pel carrer. Perquè, clar, m'ho vaig veure venir que podria passar això. I vaig tenir una conversa dura amb Nur que van venir i van solucionar el tema. Però, clar, això ara... És
però les coses d'aquella època estaven tan al límit com ara, Montserrat? Doncs
pues no ho sé, jo és una cosa que la vaig veure venir que em podria passar i vaig intentar parar-la, però clar, és un altre tema, clar, ja és un altre tema perquè veiem que això per tota Europa llavors potser no passava, però també hem de fer una reflexió, ens hem deshumanitzat perquè si vas per Barcelona veus gent dormint al carrer, que jo ho veig horrorós, jo quan vaig a regidora així una cosa que no podia, la gent passa com si no els veiés, com si no els veiés. I hem arribat a uns extrems de deshumanització terribles. I amb aquests nens potser passa el mateix, però és clar, hi ha aquesta línia, com em va dir una vegada un senyor que quan van venir a portar els albano-kosovars, van dir, escolti, vostè no es pensi que tothom són bons, aquests albano-kosovars que hem portat. Aquí hi ha les víctimes i hi ha els botxins, i vostè no sap qui és la víctima ni sap qui és el botxí. Em va dir, diu, no tingui por, de com ara ja en tinc de por. Clar, jo no en tenia com van arribar, però ara potser en començo a tenir. Clar, i aquí és el mateix. Però clar, vull dir que no... Potser hauríem de saber, no personalitzant en cada un, però sí saber les històries en genèric d'aquests nois i quan han arribat aquí. Perquè llavors ens trobem que veiem per la televisió que passen en pateres i ens fan molta pena, mirem cap, vull dir, tanquem els ulls per no veure, però quan els tenim aquí la pena desapareix. I clar, no sé, és un exercici que potser hauríem de fer entre tots, fent una línia, dient, bueno, això, hi ha coses que sí, però hi ha coses que potser no, però clar, és un problema nou. És un problema nou i, a més, un problema que potser aquesta comunitat té, que també ens hauríem de començar a preguntar, perquè la comunitat de Catalunya en té que tenir tants i altres comunitats d'Espanya no en tenen o cap o ningú. Una altra cosa a preguntar, és que hi ha moltes preguntes a fer-nos aquí.
Però aquella època teva, regidora, no hi havia tanta gent com ara. Ara és, ara és una barbaritat la quantitat de gent que hi ha, i el problema es tradueix en més gros encara. Encara és més gros que aleshores.
Sí.
Barri, Torrent, Gasset...
Home, jo, aviam... A part del tema de la deshumanització i de que a vegades... i la criminalització de col·lectius que, en fi, són persones que venen aquí i a priori no tenim cap motiu per criminalitzar ningú. La presumpció de la innocència i de no haver fet res és per tothom. Però jo vull fer una... agafant el fil d'un article que va escriure en Josep Fontana, que va morir ara fa un any o així, l'historiador, que va dir que estéssim preparats per un dia trobar-nos a 5 milions de persones a la frontera. I això jo penso que és molt factible que això passi. Per què? Perquè veiem, ara hem vist aquests exemples dels vietnamites d'Anglaterra, no? O sigui, la gent en determinats països de l'Àsia, de l'Àfrica, de Sud-amèrica va haver un moment que sí, però ara sembla que està tranquil. Però aquesta gent fuig dels seus països perquè és impossible, no poden viure. No poden viure. I les famílies s'endeuten i fan tot el que és possible perquè els seus fills puguin intentar trobar una vida millor.
També així, venem, no? Des de la societat occidental també venem que això és l'hòstia, que després el dia a dia no ho és, però a les pel·lícules, les pel·lícules tot és fantàstic, tot és fabulós, tot és maco, i és el que veuen. Sí, per això aquesta gent, deixant a part que el seu país estigui molt malament, també volen venir per això, una mica l'efecte crida aquest.
Bueno, però no és un efecte crida, és un efecte que ells tenen parabòliques, perquè els tenen a tot
igual,
arreu,
als cinemes.
I tenen telèfons mòbils. I ells veuen que aquí, de moment... I dic de moment seriosament, perquè això que estan fent ells, d'aquí uns anys ho podem fer nosaltres. Ens pot passar a nosaltres el que els està passant amb ells, perquè és l'evolució d'un procés que fa molts anys que dura i que, bueno, jo penso que i de fet ja ens està tocant a nosaltres. O sigui, en el nostre país...
Hi ha gent que marxa fora?
No, i hi ha gent que no arriba a final de mes, i que ho passa molt malament.
Totalment.
Per tant, com pot acabar tot això? Doncs mira, jo penso que la gent de carrer i de peu com nosaltres, doncs mira, intentar fer el que estem fent aquí, no? Un missatge tranquil·litzador i de respecte per tothom, a priori, no? Però a nivell... El problema gros... té una solució que no en té, que seria a nivell internacional, és a dir, a nivell d'arribar a uns acords grans, perquè aquests països, primer, fotre fora els dictadors que tenen, molts d'ells, perquè, clar, aquests dictadors s'envia l'ajuda allà i se la queden quatre, i la gent segueix igual. Hi ha casos com... Jo recordo un reportatge d'un francès de Nigèria que es veia... els pous de petroli, perquè a Nigèria hi ha molt petroli, i al costat mateix unes xaboles amb... no hi havia ni claveguera ni res, el que corria per allà era el petroli que sobrava dels pous, un fàstic, una cosa escandalosa, i en canvi tenen calés, i això o s'arregla o això serà un continu, no pararà.
Bueno, alguna cosa més o voleu canviar de tema? Perquè em sembla que la Montserrat Casaus em sembla que volia comentar una cosa de la tertúlia de dilluns, no? Que em sembla que va sentir alguna cosa,
sí,
que et va...
Sí, bueno, ara és que m'he deixat la nota a casa, exactament, i no puc dir-ho exactament com ho vaig sentir.
A veure,
però més o menys van dir que en un ajuntament els amics no es toquen. Això vaig trobar molt greu, perquè, bueno, jo no ho he viscut,
però,
això ja s'ha
d'ajuntament. Però a fil de què era això?
A fil d'impostos, parlaven d'impostos.
Yeah.
I van parlar que els impostos de Calella els haurien de pagar potser els hotelers.
Els que més tenen, no?
No, però parlaven del col·lectiu d'hotelers, sí, eh? Els hotelers, i que no la població en general, que se tenia que repartir entre els hotelers. I llavors un tertulià va dir no, perquè els amics no es toquen. A veure, jo he estat a l'Ajuntament molt de temps i jo això no ho he vist mai, la veritat. No ho he vist mai. I ho trobo fort, i més d'una persona que havia tingut càrrec polític.
Això ho va dir-ho el Josep Besart, no? Sí. L'alcalde Besart. Per què rius, Torrent?
Ah, no, perquè no sabia el cas.
Ah, val.
I ja està bé. Sí, sí. No, no, evidentment que jo tampoc ho he viscut quan he estat a l'Ajuntament de Calella. Vull dir que
les lleis són per tothom i no he vist mai aquestes diferències, els amics no es toquen, la veritat.
Però en referència amb el tema de la pujada d'impostos, haurien de pagar més els que més generen, els que més tenen, i ara parlem a nivell municipal, que hi ha hagut una pujada d'impostos.
Vull fer una pregunta. Digues. En aquesta tertúlia és on es va parlar del tema de l'IBI?
Sí,
sí, és el
dijous passat.
Sí. No. Això, la tertúlia que fa referència a la Montsat és la de dilluns.
Sí, sí. Un dia anava amb cotxe i vaig sentir l'IBI, que també déu-n'hi-do, no? Mm. La gent no sap que l'IBI no és un impost municipal, que és un impost estatal, que té una part de regulació estatal i qui recapta és l'Ajuntament, però qui regula és l'Estat. Per tant, en fi, no, i això igual, vull dir, jo tampoc ho he vist mai. Mm-hmm. Vaja, i no... No, ni quan estàveu vosaltres, que hi havia l'alcalde Rei, que no estàvem a l'oposició, ni nosaltres, jo tinc consciència d'haver-ho fet.
Però aquí vosaltres, exregidors, esteu negant, però en canvi un senyor que ha sigut alcalde és el que ho diu.
A mi em sembla molt fort. Però aviam...
Que ho digui ell, precisament, que ho digués un tertulià, dius, bé, hi ha gent que no hem estat mai en política
però,
i no d'allò.
Però va ser una mica esquitxant els altres, saps? Vull dir que no es faria fer pagar més als hotelers perquè els amics no es toquen.
Com si fossin amics del govern actual,
sí,
no?
Sí, sí.
Deixa'm aprofitar per si en aquests moments Josep Besart està escoltant la tertúlia i ens vol trucar i vol intervenir, doncs mira, per aclarir aquest comentari al 0333-766-0333.
Parlant d'impostos,
sí.
Home, jo soc, diguéssim, treballador, no soc milionari, no? Però en principi jo crec que si s'ha de pujar impostos, crec lògicament que s'hauria de pujar més el que més té que no pas el que no en té. O sigui, això jo crec que és lògic, no ho sé, però ho miro des de l'ull del treballador, no? Del pobre, diguem-ho així. Ara, els que tenen molts milions, jo crec que estan més disposats a pagar més que no pas nosaltres.
Sí, estan disposats a pagar menys.
Sí.
Perquè ells
estan disposats a pagar menys segons ells. Però
Parteixen de la base que ells estan creant riquesa, per tant, es mereixen guanyar més i viure més bé que els que no en creen. A veure, aquesta és la definició. Vull dir que,
sí, però no és així, en realitat.
Que tots estem d'acord amb compte i és un altre tema.
Els pobres, exacte, no estem d'acord, però clar.
El que passa és que això es regularitza amb la renta, en tot cas... amb l'IRPF, però amb l'IBI es deu pagar pels metres quadrats que tu tens de...
per les propietats, clar.
No, jo estic parlant dels impostos.
I tant és que tu tinguis no molt de diners, com no?
L'IBI diu que és estatal. Dic els impostos de la
ciutat... Es puja
la regulació. I després hi ha una petita part que ho decideix l'Ajuntament, però és una petita part.
És que a vegades també ens sembla, o genèricament dient que l'Ajuntament els impostos, no? A veure, l'Ajuntament d'impostos...
Poquets.
La part de l'IBI, l'impost de circulació...
De construccions.
Bueno, de fet, s'ha pujat...
En èpoques de molta construcció entraven força.
Això de la circulació es tindria que fer-la perquè cada vegada es pot circular menys, o sigui, aquest impost...
S'ha pujat l'IAE, l'impost de construccions, l'impost de vehicles i les plusvàlues.
L'IAE, que has de passar d'una quantitat important de facturació, si no tampoc el pagues.
Incrementant la recaptació en 11.948 euros.
Clar, torno a repetir lo de la circulació. O sigui que a vegades pots circular menys per la ciutat, no sé quin impost és aquest.
Sí.
Perquè no, és per la tinència, no per circular. És per la tinença.
Doncs allò posa de circulació.
No, és per la tinença.
Ah, vale, doncs que ho canvien el nom.
No, està canviat. És impost de tenència i no sé què. Des de fa molts anys.
Sí?
Però és veritat que col·loquialment en diem impost de circulació,
exacte,
però ja es va canviar, jo què sé, 30 anys o així. Sí. Si tens cotxe, mira't el rebut i veuràs el nom.
Impost de
vehicles, impost de tenència, vehicles de tracció mecànica, penso que és el nom.
Sí.
Jo en aquest cas, quan tinc una deficiència, no pago. Ah. O sigui que no ho llegeixo.
Bueno, tens una bonificació.
Sí.
No, però veieu com sempre, tots, perquè l'home és així, tenim tendència a magnificar les coses. Ui. I després, quan t'ho expliquen, quan ho llegeixes, quan ho investigues, resulta que no va d'aquesta manera, en aquest cas. Oh, és que té tota la raó. Tots parlem de l'impost de circulació quan en realitat és de tenença. Vull dir, quan veiem una notícia, realment coneixem tots els d'allò, llavors ens matitzem.
Això és com quan les notícies, que hi ha molta gent que només es queda amb el titular, quan realment la importància de la notícia és del cos, no? És entrar
sí,
dintre,
és
no?
exacte.
Doncs home, el tema dels impostos, el que està bastant clar és que hi ha una desproporció gran, és a dir, parlant dels impostos directes, no? Perquè clar, els indirectes, l'IVA i això ho paga tothom, no? Però els indirectes, que haurien de ser els que servissin per reequilibrar la riquesa de la gent, és a dir, pues, aquí hi ha un problema molt gros, perquè el gruix d'impostos directes els paguen els treballadors.
Que té nòmina.
El que té nòmina, perquè els que la part que paguen les empreses i etc. Tenen recursos com per disminuir considerablement les seves aportacions. Recursos i trampetes i cosetes, no? Vull dir, diguem, que en canvi el treballador, pues, pam, tanto tienes, tanto vales y tanto pagues, i s'ha acabat. I aquí no... Si fas això, jo estic parlant de memòria, però això ho he vist de dades del Ministeri de... Joan,
sí. No? Hi ha vegades que la renda mitja dels treballadors és superior a la renda dels no treballadors, diguem, dels empresaris, el qual és d'escàndol.
Bueno, i amb tot això, diumenge hi ha eleccions. Voleu que en parlem una miqueta?
Sí, clar, és obligat, no?
Home, obligat no, però vaja.
Quasi, no?
Què penseu que passarà aquest diumenge? Ens quedarem allà mateix?
Que molta gent anirà a votar, sí. I que els resultats sortiran, si fa o no fa, similars a la darrera vegada.
Exacte, sí, jo també crec que...
És que grans variacions,
no
fa temps que no... La societat, però no solament aquí, sinó a bastants llocs d'Europa, està com a... no partida en dos, per dir-ho d'alguna manera, però hi ha diferents maneres de veure, però en molts països passa que també hi ha com un bloc més aviat cap a l'esquerra i un bloc més aviat cap a la dreta. Dic això perquè hi ha matisos, que hi ha uns centres cap aquí, centres cap allà, i després extremes. Però està passant a molts llocs d'Europa. No dic a tot el món, però a molts llocs d'Europa. Llavors, aquí, si ens anem fixant, bé, les postures van variant una miqueta, però els percentatges són similars en els de... Per tant, jo em sembla que respecte a les darreres eleccions, un gran d'alta baix vull dir un gran canvi, un gran ball de percentatges, no hi serà. És l'opinió meva personal, que jo crec que em sembla que, per dir-ho d'aquella manera, vaig a la bona idea.
Un percentatge entre blocs, vols dir?
Aquestes eleccions hi ha una mica, bueno, ja crec jo que va molt del tema de cap a quina banda votem, cap a la banda independentista, cap a la banda no independentista. En principi també hi hauria d'haver-hi el respecte o el d'allò per la part social, els que van a la part social i els que no hi van. Però pels moments que ens envolten, anem tots cap a pensar una mica que, almenys aquí a Catalunya, hem de fer la lectura amb aquest aspecte. I amb aquest aspecte jo crec que no hi haurà gaires variacions amb respecte a l'última vegada. És a dir, no crec ni que pugi molt...
Ni tan sols per l'entrada a la CUP?
L'entrada a la CUP, no ho sé, perquè el fet que entri la CUP també fa que altres vots que potser en unes eleccions estatals havien anat cap a una altra tornin a la CUP, o al revés, gent de la CUP que també ja comença a haver-hi algú que es desemociona de votar.
Traspàs de vots entre CUP i Esquerra, per exemple?
Sí, per què no? Perquè és que la CUP mateixa, que en principi en alguna ocasió hauria aglutinat una sèrie de vot... no sé com dir-li, però en aquests moments també el fet de que algun votant no militant, quan sent a dir que anirem a Madrid però d'aquella manera, que ens hi presentarem però segons quins dies sí, segons quins dies no i tal i qual, jo he vist alguns tuits i alguna gent que estan una mica desencantats per això, que diuen jo votaria a la CUP si hagués de fer una oposició, una d'allò ferma a Madrid, però això de que hi anirem només els dies de plens o al revés, o no sé, van dir alguna cosa d'aquesta i tal. Jo he sentit gent que parlava d'això. Per tant, no sé.
Aniran a ja queixar, segons diu la Mireia. Jo, respecte d'això, el que dic d'en Xavier Gasset, el dels blocs, diguéssim, esquerra-dreta, sumant, no crec que hi hauria gaire. Ara, a mi em fa molta por, i dic por, perquè tornem 80 anys enrere si segueixen pujant aquests de Vox. Perquè aquests de Vox són autènticament radicals de dretes. Però, bueno, dretes, extrema dreta, ultra dreta. I aquests van pujant de vots i això sí que em fa por. Mm-hmm. Que aquesta gent fan por. Jo tinc por d'això.
Sí, a nivell nacional sembla ser que Vox està pujant, i llavors els dos altres, o els tres altres partits que hi ha, doncs els estan fent el joc, i sembla que hi hagin quatre partits de dretes, inclús el PSC, el PSOE, que està, vull dir, pujant el to autoritari i les coses que està dient, i clar, això sí que fa molta por, perquè estem revivint històries que ja havíem viscut a la nostra joventut i que ens sembla que no podrien tornar a passar, i les tornem a reviure. I clar, és una alarma, un toc d'alarma important.
Amb el tema de Sánchez, que déu-n'hi-do la patinada amb el tema dels fiscals, no?, que ha tingut aquesta setmana, no?
Grossa. Sí.
És de les poques vegades que ha dit la veritat i l'ha pifiat.
Ara.
Bueno, això també tu pressuposes ara. Que sempre menteix, no?
Sí.
Bueno.
No,
aquesta vegada no ha mentit. Aquesta vegada li ha sortit la veritat
sí,
i la cacat.
I l'ha pifiat, sí.
Jo,
instintament de part de dintre li ha sortit i després, hòstia, li he cagat.
Penseu que això li pot passar factura en aquestes eleccions o no?
No, per mi no.
Jo vull autocitar-me.
Vinga.
Perquè l'última vegada que vaig estar a la tertúlia vaig dir que en el Sánchez li sortiria el tiro per la culata.
Sí, ho vas dir-ho.
I per què? Perquè...
Però no comptaves amb això dels fiscals, no?
No, això no. Però amb el de Franco, el posicionament sí. Més aviat molt semblant al PP i a Ciudadanos en quant a Catalunya, jo penso que això no té sentit, i menys quan... Estic fent un anàlisi, no em posiciono en res. Quan tu t'havien donat les enquestes una pujada i que anaves bé, no toquis el Vespré. I el va tocar amb lo de Franco, i el va tocar amb altres coses, i el Vespré li ha anat en contra, l'han picat amb ell. Jo penso, en quant a l'altre, doncs mira, ja sobreviurem, no?
Però
no ho sé si sobrevivirem o anirem a les cunetes com fa 80 anys enrere.
Però és molt diferent, és que barregeu unes coses...
No, lo de Vox, no, Joan, lo de Vox, ojo, eh?
A veure, Joan Torrent.
Vox és un partit que diu el que diu. Jo no ho repetiré el que diu. Però això és una cosa, i una dictadura és una altra cosa. És un partit que diu el que diu, i llavors hi ha gent que li agrada i el voten. Bé, en tot cas això està passant.
Però està dient el mateix que 80 anys enrere en Franco i companyia, eh?
Bé, sí, però en Franco va arribar a on va arribar per la força, per la violència.
Ja.
Aquests, de moment, van pel camí pacífic i democràtic de les urnes i dels vots.
El Hitler i el Mussolini també.
Exacte. Sí. Aquests també, i quan van arribar dalt, ho van canviar tot.
Sí.
D'acord? Però aquests, bé, si pugen... Però a veure, per mi el que ens hauríem de preguntar és per què hi ha gent que abans votava una altra opció del bloc de dretes i ara se sent cridat a votar Vox.
Perquè són els d'abans.
Estaven dintre el PP, tota aquesta gent,
sí.
No? I el PP s'ha dividit en tres.
Però per mi,
els votants del PP.
Però per mi, tots aquests anys que portem de lluita per l'autodeterminació a Catalunya, no ha ajudat a que aquesta gent que estava en el PP no se n'anés i es radicalitzés de la manera que s'està
recalitzant. Ha sigut un factor determinant, no? El tema de Catalunya perquè neixi un partit com Vox.
Home, jo crec que ha ajudat, però...
Home, jo dic, ajuda. És una cosa que...
Jo tinc una altra teoria, El que passa que també des dintre de la mateixa dreta s'ha buscat això, perquè és l'etern tema de l'enemic extern, que en aquest cas és un enemic intern. Per tant, hem buscat que Catalunya sigui un problema gros quan no ho era, etc, etc, i s'ha anat tirant de veta, perquè tots recordem la famosa recollida de signatures d'en Rajoy, tots recordem el que una cosa que ha aprovat el Parlament, el Senat, cepillado, bien cepillado, que ha passat per aquí tal i qual, el primer que fan és automàtic i sistemàticament tot en el Tribunal Constitucional, les darreres lleis que ha aprovat el Parlament de Catalunya estan totes en el Tribunal Constitucional, inclús algunes de pobreses energètiques i coses d'aquest tipus. Per tant, això ha anat molt bé amb uns partits per despertar, entre cometes, consciències, i això porta el que hagi pujat Vox. La culpa no la donaria jo en els catalans i en els autodeterminadors catalans, sinó que ho faries de tot una mica, perquè, escolta'm, si ens ho mirem fredament, fa 15 anys, tiro una mica més enrere, fa 20 anys, quants independentistes, entre cometes, hi havia a Catalunya?
15%,
un 2%, un 3%, un 5%? No, fa 20 anys, un 15%, jo no ho sé si arribava. Hi havia autonomistes, hi havia molts autonomistes, però independentistes no ho sé. I això ha passat, molta gent s'ha tornat independentistes arrel de la relació que hi ha hagut, la relació inversa, la relació resta d'Espanya cap a Catalunya. Llavors, jo el fet de donar la culpa només en l'independentisme, quan ha sigut la política que han fet servir tots els partits, però bàsicament el PP, per treure vots i d'allò, em sembla una mica...
El 2010...
Espera, Gasset, espera, un segon, Gasset.
No, aviam, jo estic d'acord que el procés i l'autodeterminació...
Escolta una miqueta més el micro, sí. Gràcies, Xavier.
El procés i l'autodeterminació ha ajudat, no hi ha cap dubte, vull dir, de la mateixa manera que aquí, quan veiem segons quines coses... que fan des d'Espanya, ostres, al revés, allà hi ha gent que quan veu determinades coses d'aquí, però hi ha un altre factor que jo penso que és una de les claus. Aviam, aquest Abascal era un membre del PP, sí? Del País Basc. De repent desapareix del PP, del País Basc, i l'Aguirre li dona un càrrec que és un càrrec, diguéssim, amagat i tal, i li donen calés. L'Aguirre és una de les grans fans de la FAES. La FAES coincideix que aquell moment fa una sèrie de documents, entre ells un que signa el Gabriel Elorriaga, que si els que siguem més grans ens ho recordareu, perquè el seu pare era del franquisme, que parla de la recentralització de l'Estat. Hi ha altres documents que són, diguéssim, una mica el reflex de lo que ara Vox està proposant. I jo penso que han esperat el moment de tenir una oportunitat. I l'oportunitat ha sigut quan hi ha hagut el conflicte amb Catalunya i han dit, escolta, ara és el moment de llançar aquestes propostes perquè pensem que... Perquè a Espanya hi ha una part sociològicament que és molt franquista encara, sociològicament, mentalment, els esquemes mentals, és molt franquista i per tant només calia despertar aquesta gent. Però penseu això amb de la FAES, cuidado, sí, sí. Que això som gent perillosa.
Digues-hi. Jo vull posar l'altre costat. Estem dient que aquesta gent ha pujat per l'independentisme.
No solament, eh?
No solament, vale. En Joan sí que ho ha dit. Però, bueno, a veure, quan va començar l'independentisme real, com ara, i anat pujant? No va ser a partir que ens van retallar l'Estatut el 2010?
Sí.
A partir d'aleshores és quan a Catalunya s'ha començat a revelar, perquè ens van retallar, i com ha dit en Lluís, ben cepillau l'Estatut, i va ser l'Alfonso Guerra que va dir-ho, eh? Aleshores, a mica en mica, ha anat pujant aquesta rebel·lió, amb el bon sentit de la paraula, no rebel·lió amb el, com diuen els jutges del Suprem. Però bueno, jo crec que va començar aquí, l'independentisme real com ara, va començar aquí, a veure que ens retallaven d'aquesta manera l'Estatut, i encara rient-se'n de nosaltres. I després en Rajoy recollint, firmes. O abans o després, recollint signatures, en contra de Catalunya i l'Estatut aquell que el van retallar, suposo que tots ho sabeu, és el mateix que tenen altres autonomies, o sigui, van retallar de nosaltres quan a les altres autonomies tenen aquestes coses que ens van traslladar a nosaltres. O sigui, és tot, tot tan... tan...
que és bastant vergonyós o inexplicable que Espanya doni tants vots anar contra Catalunya, perquè quan en Rajoy va fer allò i tots els partits ho fan és perquè això els hi donen vots. És irresponsable, però ho fan. Ara, jo amb tota aquesta moguda, el que no puc entendre és la posició del partit d'esquerres, que és el PSOE, perquè s'ha... Va parlar aquí a Pedralbes amb el president Torra de tenir un interlocutor i com que l'endemà el van com amenaçar de que farien una manifestació a Colón els tres partits, Ciudadanos, PP i Vox, es va rajar i des de llavors que està desaparecido en combate i tot ho està fent com al revés, no? Vull dir, s'està afegint a l'ideari o a la repressió de la dreta i diu les mateixes coses i tots fan com un concurs a veure qui la dirà més grossa, exacte, qui la farà més grossa i qui castigarà més a Catalunya i qui aplicarà més el 55 més gros i jo què sé.
Digues, Joan.
Jo no ho acabo d'entendre.
Però, a veure, el PSOE i el PSC a Catalunya en cap cas hem dit ningú en aquesta campanya o precampanya que volem aplicar el 155 i en canvi, Ciutadans i el PP, ja no en parlem Vox, bueno, Vox ja no sé el que diu i encara va més lluny. És a dir, el PSOE sí que ha adoptat una posició més beligerant amb la, com ho diria jo, amb les accions dels representants a Catalunya. És a dir, si el Parlament de Catalunya fa afirmacions i acorda coses que el Tribunal Constitucional els deixen suspens perquè no són, en principi, constitucionals, és en això que per mi el PSOE està a l'aguait. Està a l'aguait de que no es tornin a saltar la llei des de les institucions representatives de Catalunya. Però no que vulguin o vulguem els socialistes aplicar un 155, això no ho hem dit mai, i els de més ho diuen cada dia, i més i tot, vull dir que estan...
Perdona, Joan, perdona, sí, que et rectifiqui. En Pedro Sánchez, amb la seva veu, li va dir per la tele, que jo ho vaig veure, suposo que ho va veure tots, que si Catalunya seguia fent el que està fent, o sigui, no creient, doncs estan pensant d'aplicar el 155 i el de la seguretat nacional, o sigui, vol dir intervenir amb l'exèrcit. ¿Vale? Ho va dir ell, o sigui, sí, com a partit PSOE, PSC, no ho han dit, poder, però el president en funcions ho va dir per la tele clarament.
Sí, però el que va dir, jo també ho vaig sentir, el que va dir és: no us passeu perquè aplicarem les eines que tenim. Home, el que va dir és això.
Doncs ja va amenaçar d'aplicar-ho, eh?
No, home, perdona. Primer algú s'ha de passar perquè s'apliqui. Els altres ja consideren que s'han passat tres pobles ja demanen que l'apliquin immediatament.
El que estan passant en el Parlament, per ells, en el Parlament, que es pot parlar de tot, en principi.
Home, a veure, no.
Parlar de tot es pot.
No.
Aquest tema m'interessa.
Hombre, es pot parlar de tot.
No, es pot parlar de tot el que estatutàriament es pugui parlar en el Parlament.
Però el de Catalunya, perquè els altres fan el que els dona la gana,
sí,
no?
Sí, sí.
El d'Extremadura va votar aplicar el 155 a Catalunya.
Sí,
i
sí,
ningú li va dir res. I ahir o abans d'ahir...
L'Assemblea de Madrid
sí, què va votar? Perdó.
En contra de Catalunya, també.
Sí,
també.
Però a veure, amb un estat que el territori té autonomia política en totes les comunitats autònomes i tal, si n'hi ha una que s'ha saltat les lleis, com aquí s'han saltat les lleis, és lògic que els altres, doncs, reaccionin en contra d'això.
Però què s'ha
saltat aquí?
Home, perquè hi ha una sentència i una condemna.
Però Europa no hi és, és aquí.
Falsa.
De moment Europa...
El que estan condemnats a la presó, sí, és fals això?
No, senyor. No, senyor.
De moment Europa no ho veuen igual. De moment.
Sí, bueno.
Ah, clar.
Ja es veurà. Però de moment, en l'estat espanyol, que hi ha unes lleis que s'han votat en parlaments amb representants escollits democràticament, aquests parlaments que han fet aquestes lleis són les que s'han de complir. Si no les complim, ens acarreguem la democràcia. Ah, i en aquí
el referèndum, el referèndum el van treure del Codi Penal. Eh? I estan a la presó gent que estan a la presó per fer un referèndum.
Perdona,
i no estava
un referèndum il·legal. Perdona. No un referèndum qualsevol.
No estava al Codi Penal.
A veure,
no
Gasset, va, que estem acabant. Ara us animeu quan hem d'acabar la tertúlia.
No,
A veure, Gasset, ràpidament.
És un tema molt llarg, però és molt llarg, però a mi que no es permeti s'amenaci amb el Parlament de Catalunya com es va fer en el seu moment per debatre coses, em sembla un escàndol. Un escàndol, perquè hi ha altres parlaments que debateixen coses que tampoc és de la seva competència. I acabarem una cosa ràpida.
Ràpida.
A tots aquests que parlen de constitucionalisme no s'han llegit la Constitució. No en tenen ni idea, ni idea. Jo tinc un llibret comentar el Ramon Tamames en l'any 80, a partir del 78, i de tant en tant me'l llegeixo. I ahir vaig agafar i vaig dir així. Hi ha la tira d'articles que es vulneren sistemàticament, vale? I desobeir el Tribunal Constitucional, el govern espanyol ho ha fet desenes de vegades.
34 vegades.
Vale, pues ja està.
Bueno, ràpidament, però quan dic ràpidament, vull dir ràpidament. Doncs... Una porra del que passarà diumenge, Torrent.
Que guanyarem els socialistes i baixarà Ciutadans i pujarà Vox.
Gasset.
Més o menys, sí. També.
Més o menys igual.
Sí, continuem a córrer igual, sí.
Sí, jo...
Aquí mateix, a Catalunya al revés, per això.
Però... Jo, però bueno, amb l'esperança de que el sobiranisme, els partits catalans tinguin més vots.
I Argelers?
Bueno, jo també dic el de Montse, però bueno, la realitat és que el que han dit els companys.
Doncs escolta, veurem què passa diumenge i la setmana que ve en tornarem a parlar. Gràcies, bona setmana. Gràcies.
Gràcies, bona.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa, campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
InLingua, cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B, inici 5 de novembre. Anglès B1.A, inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica, inici 18 de novembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua, cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Pime Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ràdio Calella.
Doncs au, recte final de la ciutat amb la Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una, què teniu per avui?
Doncs mira, avui posem una mica la mirada fixada en la jornada electoral d'aquest diumenge. Aquí a Calella hi ha 13.006 persones que estan cridades a votar, a escollir doncs, els senadors i també els diputats, que hi haurà la 13a legislatura de les Corts Espanyoles. Es renoven doncs, cadires, es renoven escons, sí, tant a la Cambra Alta com a la cambra Baixa Espanyola, aquest diumenge, en una jornada que, com sempre, començarà a les 9 del matí, acabarà a les 8 del vespre. Aquí a Calella hi haurà 4 col·legis electorals, el més gran, el de la fàbrica Llobet Guri. Vaja, tot el sistema pràcticament el mateix que el 28 de desembre, que fa...
Igual.
Que el 28 de desembre, que el 28 d'abril fa escassos 7 mesos, si no m'equivoco. Sí. Tornem a estar cridats a les urnes aquest diumenge tots els ciutadans. En aquestes eleccions, 135 calellencs més que en les passades, En aquest termini de 7 mesos, doncs, ha augmentat el cens electoral. Paperetes blanques i paperetes de color sípia aquest diumenge, ja ho sabeu, llistes tancades al Congrés, llistes obertes al Senat. Avui en farem una mica de memòria a l'informatiu d'avui, en què la informació doncs, política també ho té i té un pes important. El fil de la visita que va fer ahir a Calella, Meritxell Lluís, ella és la número 2 de Junts per Catalunya al Senat, que va ser ahir compartint un sopar amb simpatitzants i també amb militants, amb membres del govern municipal i amb l'alcaldessa Montserrat Candini. Ella és la dona de Josep Rull, la número 2 al Senat, que ahir a Calella doncs, va fer una crida perquè les forces independentistes doncs, mantinguin la unitat d'acció al Senat. L'altre dia escoltàvem a Laura Borràs en el debat de TV3 proposant a tant Esquerra Republicana com a la CUP formar grup únic a Madrid. La resta de partits doncs, van descartar aquesta possibilitat. Amb això, doncs, fora de la taula, el que es proposa ara des de Junts per Catalunya és que, si no formen part d'un grup propi, sí que tinguin una veu única a Madrid, tant al Congrés com al Senat. Aquesta és la proposta que va traslladar ahir Meritxell Lluís en aquest sopar que van fer ahir a Calella, en l'únic acte de Junts per Catalunya aquí a la ciutat de Calella. Ha sigut una campanya curta i amb poca activitat, almenys aquí a la ciutat de Calella. Sabem que els partits a nivell nacional doncs, són molt més actius també. Avui hi ha un acte de tancament de campanya, és el que organitza la CUP a la plaça de l'Església, un acte de tancament de campanya doncs, una mica més festiu. Hi haurà la participació de Sílvia Pagès, ella és una de les membres del secretariat nacional de la CUP i també d'un dels alcaldes que els copaires tenen aquí al país, l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo. Serà tot plegat a les 8 del vespre i fins les 11 de la nit a la plaça de l'Església, doncs la CUP que tanca campanya en la seva primera participació a les eleccions espanyoles. Demà hi ha jornada de reflexió que veurem com es desenvolupa, perquè hi ha crida del tsunami democràtic a omplir places en desobediència a la Junta Electoral Central. Hi ha molta expectativa sobre el que pot passar tant demà jornada de reflexió com també el mateix diumenge. Sí que hem de dir que per les xarxes doncs, s'està fent crida que aquest acte de desobediència festiva, omplint places d'activitats lúdiques, doncs, també ha arribat aquí a la ciutat de Calella. La crida és a ocupar entre cometes, deixa'm-ho posar, la plaça de l'Església al llarg de la tarda de demà amb diferents propostes. Per aquest missatge que s'està difonent, castanyada, també una cassolada, veurem en tot cas què és el que passa demà i en tot cas també quina resposta dona la gent de Calella aquesta crida del tsunami democràtic, que ben no sabem qui hi ha al darrere de tot plegat. Crec que la justícia espanyola o fiscalia ho està fins i tot investigant.
I ja per acabar, Dolors.
Doncs ja per acabar, recuperarem algun dels fragments de l'entrevista que feies a Ariadna Llamas. Ella és una de les membres de Calella Acull en relació doncs, a aquest presumpte cas d'abús sexual a una nena de 10 anys. des de Calella Acull com també des de la comunitat feminista que reclamen tant a l'Ajuntament de Calella com a l'Ajuntament de Pineda que s'impliquin una mica més en l'atenció als joves extutelats, aquells que per la seva edat o perquè han sortit dels centres de protecció doncs ja no estan sota la tutela de la Generalitat. Des de Calella Acull que expliquen que van ser doncs, dos dels seus membres els que van acompanyar el jove que ara està sent investigat per aquest presumpte cas d'abús sexual doncs a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. És el consell que li van donar doncs, a aquest noi després doncs, que ell expressés i segons diuen doncs, que no havia comès cap acte doncs, que fos denunciable. Això és el que expliquen des de Calella Acull, que en tot cas i contradient el que s'ha vingut explicant aquests últims dies, i fins i tot ho feia ahir mateix l'alcaldessa, sí. Des de Calella Acull, que sí que afirmen que aquest noi havia estat al centre de l'hotel Marisol.
Veurem.
No ho sé, Sònia, sí, sí. Aquí...
Acabem una setmana molt feixuga informativament parlant, molt.
Doncs sí, Sònia.
Molt bé, Dolors, a la una.
Vinga, gràcies.
Acabem amb música de Bonnie Raitt, cantant americana que avui fa anys és del 49, amb ganes ja de que sigui dilluns per tornar-hi, com sempre, als vols de les 10:04. Bon cap de setmana. Adéu-siau.